Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Ens posem en marxa resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, un nom propi de l'actualitat és el de Silvio Berlusconi. L'exprimer ministre italià ha estat condemnat a 7 anys de presó en el cas Ruby, que el va portar a la justícia per abús de poder i prostitució de menors. El tribunal ha ordenat, a més, la inhabilitació vitalícia de Berlusconi per exercir càrrecs públics en el futur. La pena supera els 6 anys de presó que havia demanat la fiscal, fins i tot. La justícia ha considerat culpable Berlusconi d'haver pagat per haver mantingut relacions sexuals amb la marroquina Karima El Marouk, una ballarina coneguda amb el sobrenom de Ruby quan ella era menor d'edat.
Els fets van passar en una de les festes sexuals que el Cavalieri va protagonitzar a la seva mansió d'Arcore, prop de Milà. El tribunal, format per 3 dones jutges, també ha considerat Berlusconi culpable d'abús de poder per haver influït en l'alliberament de Ruby, detinguda per un robatori. En aquest cas, el Cavalieri va trucar a la comissaria de Milà i va demanar que deixessin la noia en llibertat, al·legant que era una neboda de l'aleshores president egipci Hosni Mubarak.
L'exprimer ministre italià, que té ara 76 anys, no haurà d'ingressar a la presó fins que no es resolgui un recurs que presentarà contra la condemna. El seu advocat ha qualificat de fora de la realitat aquesta sentència i fins i tot de violenta.
A més de suposar un nou entrebanc judicial per Berlusconi, la sentència afegeix la pressió al govern fràgil d'Enrico Letta, que compta amb el suport del poble de la llibertat, el partit de l'exprimer ministre, a més també del Partit Democràtic. L'exprimer ministre italià ha denunciat que aquesta sentència violenta és una ofensa als ciutadans que l'han votat i ha tornat a proclamar que és innocent.
Més enllà de la condemna per l'escàndol sexual i d'abús de poder, Silvio Berlusconi té pendents altres causes judicials. A la tardor, el Suprem es pronunciarà sobre la condemna a 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació pel cas Mediaset i també sobre la condemna a 1 any pel cas Unipol. Aquest últim cas, el cas Unipol, fa referència a la publicació d'escoltes telefòniques al diari Il Giornale, propietat del seu germà Paolo. A finals de mes començarà l'audiència preliminar del judici per haver comprat suposadament un senador l'any 2007 per fer caure el govern de Romano Prodi. Les 8 i 3 minuts, resumim altres notícies, en aquest cas de casa nostra. El president de la Generalitat presentarà el mes vinent, al juliol, el president espanyol Mariano Rajoy, la sol·licitud per fer un referèndum a Catalunya. El diari La Vanguardia publicava ahir que Artur Mas farà el que serà la primera petició formal des de Catalunya al govern espanyol. El rotatiu també afirma que els partits que donen suport a l'executiu català, que són la Federació de Convergència i Unió i també Esquerra Republicana, negocien a hores d'ara els termes de la sol·licitud de permís per fer la consulta.
En aquesta sol·licitud no hi figurarà la pregunta que es vol formular, considerant que, com ha passat al Quebec i a Escòcia, el text de la pregunta requereix una negociació específica. D'entrada, el que interessa de la proposta catalana és si el govern espanyol està disposat a obrir la negociació o segueix tancat en banda. Segons el diari La Vanguardia, Mas farà arribar la petició a la Moncloa durant la segona quinzena de juliol, tenint en compte que en la primera quinzena Mas té previst un viatge oficial al Brasil. Ahir dilluns, Mas va complir 6 mesos del seu segon mandat. Mitjà després, marcat pel procés sobiranista, la confrontació amb Madrid i les tensions entre els socis de la coalició Convergència i Unió.
Ahir dilluns va entrar en vigor la reforma de la Llei de Llengües de l'Aragó, que passa a denominar la PAO, llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental, al català, que es parla a la franja de Ponent. La reforma la van aprovar, recordem-ho, les Corts de l'Aragó el 9 de maig passat amb els vots del PP i del Partit Aragonès Regionalista, el PAR. Es va publicar el butlletí oficial de l'Aragó el 24 de maig i ara entra en vigor tot just un mes després.
Aquesta llei denomina el català de la franja llengua pròpia de l'Aragó oriental. Els alcaldes de la franja Centre, que defensen la denominació del català, diuen que pot desaparèixer l'aprenentatge de la llengua a les escoles. Els consells escolars enviaran una carta a la consellera Irene Rigau perquè es mantinguin l'ensenyament del català amb els criteris de l'Institut d'Estudis Catalans. Fa unes setmanes, a Mequinensa, per exemple, una trentena d'alcaldes aragonesos de pobles catalanoparlants de diversos partits, entre els quals un del Partit Popular, es van comprometre a actuar davant la justícia i la Unió Europea també contra aquesta nova llei de llengües de l'Aragó.
Canviem radicalment de tema. Una dona d'uns 30 anys va aparèixer morta ahir en un canal de rec del terme municipal de Cabanes, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Les mateixes fonts han indicat que el cadàver va ser descobert diumenge a la tarda després de rebre un avís en el qual s'informava que dins del canal hi havia una dona morta.
L'àrea d'investigació criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas i està intentant identificar aquesta dona que no portava sobre cap document. Els indicis apunten que la dona no hauria mort per causes naturals, tot i que s'han d'esperar els resultats de l'autòpsia per determinar si es tracta o no d'un homicidi.
I recordem que hem tingut una revetlla de Sant Joan en general tranquil·la arreu de Catalunya, sense cap incident remarcable, com dèiem abans. Foc, pirotècnia i música han estat els ingredients d'una festa ja molt tradicional a Catalunya i a tota l'àrea mediterrània de la península. En la nit de Sant Joan, les flames van tornar a consumir moltes de les fogueres arreu del país, tot i que no tantes com anys enrere, a la ciutat de Barcelona se'n van cremar prop d'una vintena.
Els bombers de la Generalitat han rebut un total de 750 avisos, un centenar menys que l'any passat. No hi ha hagut cap accident mortal a les carreteres. Dues persones, això sí, estan ingressades per cremades de petards de poca gravetat i la policia va detenir 8 persones per una baralla al Raval de Barcelona. La comarca on hi ha hagut més moviment ha estat el Baix Llobregat, on els bombers han atès 107 trucades.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. L'oposició del Congrés dels Diputats ha carregat contra la proposta del ministre d'Educació, José Ignacio Wert, d'exigir una nota mínima del 6,5 als estudiants que optin a beques per anar a la universitat. Tant el PSOE com Esquerra Unida i Iniciativa han acusat el ministre de classista.
La número 2 dels socialistes, Elena Valenciano, creu que Wert vol recuperar els privilegis de classe que va tenir en el passat, facilitar la vida als estudiants amb recursos i sembrar d'obstacles la dels que no en tenen. En una roda de premsa, Valenciano va recordar a Bern que l'educació no és un concurs de talent, sinó un dret que tenen tots els ciutadans. A més, va considerar injust que un estudiant adinerat pugui continuar la carrera traient un 5 i, en canvi, un que necessita beca sigui expulsat de la universitat per no arribar al 6,5. I ha remarcat que, segons el CIS, Bern no obté ni un 2 de nota i, per tant, hauria de plegar si s'apliqués la seva pròpia proposta. Segons va respondre el ministre, l'objectiu d'aquest mínim és conscienciar els estudiants que, si reben una beca, és perquè estudiïn.
Aquestes declaracions de Bert, recordem-ho, van ser en una entrevista ahir al matí a Televisió Espanyola. Seguim amb l'actualitat de l'estat espanyol. El ple del Congrés debatrà i aprovarà avui el pacte entre el PP i el PSOE sobre la posició que l'estat espanyol en el seu conjunt tindrà en el Consell Europeu que es farà a finals d'aquesta setmana, una iniciativa per la qual els dos grans partits confien ara a sumar algun altre grup més.
La proposició no de llei insta el govern espanyol a defensar a la cimera europea la necessitat d'avançar cap a la Unió Bancària, també de fomentar els llocs de feina pels joves i d'augmentar els fons europeus destinats a les petites i mitjanes empreses. L'estat espanyol reclamarà també la igualtat de condicions en el finançament per les empreses en els diferents països de la zona euro, un impuls al creixement i als llocs de feina, al començament de les negociacions d'un acord de lliure comerç entre els Estats Units i la Unió Europea, caminar cap a un mercat interior i també impulsar el paper dels agents socials.
El ministre d'Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, creu que els propers mesos es notarà una millora de l'economia espanyola. De Guindos vaticina que el producte interior brut del segon trimestre de 2013 se situarà al voltant del zero i que començarà a ser positiu en el tercer trimestre.
Luis de Guindos també ha afirmat que estudiarà totes les alternatives possibles en el procés de venda de les entitats nacionalitzades com Catalunya Banc i Nova Caixa Galícia. El ministre afegeix que analitzarà sense pressa el millor moment per fer-ho. El ministre ha recordat que Catalunya Banc va rebre una injecció de liquiditat de 13.000 milions d'euros i Nova Caixa Galícia de 9.000 milions.
han estat detinguts en les últimes hores a Madrid 181 persones i han estat imputades 241 persones més en el marc d'una batuda contra el frau a la Seguretat Social. 6 dels arrestats són gestors que tenien l'autorització del Ministeri de Treball.
Tots estan acusats de donar d'alta empreses de manera irregular. La policia assegura que la quantitat suposadament defraudada a la Seguretat Social podria arribar a més de 6.700.000 euros. Entre els detinguts hi ha 12 empresaris vinculats a 26 companyies fictícies dedicades a la construcció o serveis de neteja, entre d'altres, que mai, però, van exercir cap activitat laboral real i que comptaven amb l'ajuda de gestors del Ministeri de Treball. L'operació s'ha fet a Madrid i també a Toledo. La policia certifica que s'han aclarit un total de 852 delictes de falsedat documental i d'estafa.
I un nadó ha estat rescatat amb vida a l'interior d'un tub de ventilació en un edifici a Alacant. Per tant, una salvació miraculosa. El nounat està estable en aquests moments dins la gravetat a la unitat de cures intensives de l'Hospital General d'Alacant.
La seva vida, en principi, no corre perill, malgrat haver estat atrapat unes 40 hores en un dels tubs de ventilació de l'edifici entre bosses de plàstic. Això sí, presenta una fractura de radi i també altres lesions. Agents de la policia han detingut a l'Hospital General d'Alacant una dona de 26 anys que hi havia ingressat 7 hores abans fingint un avortament. La noia ha reconegut els fets i ha al·legat que no desitjava tenir la criatura perquè no tenia diners per avortar. Fonts policials, de la seva banda, informen que se li podria imputar un delicte d'assassinat en grau de temptativa.
Quatre minuts i serà un quart de nou. Els talibans han atacat aquesta matinada al centre de poder polític de l'Afganistan a Kabul. Els insurgents han provocat una desena d'explosions a prop del Palau Presidencial, el Ministeri de Defensa i el centre de comandament de la CIA.
L'atac s'ha produït quan els periodistes estaven esperant que el president afganès oferís una roda de premsa on havia de parlar precisament sobre l'obertura de converses de pau. El president Hamid Karzai s'hauria refugiat en un búnquer sota el mateix Palau Presidencial. Segons fonts policials, les forces de seguretat afganeses han posat fi a l'atac del comando talibà després de matar 4 insurgents que intentaven accedir per la porta en aquest palau. La policia els ha identificat i els ha matat abans d'arribar al seu objectiu, segons ha explicat també el cap policial, que ha dit que la situació està sota control i que no hi ha més víctimes mortals a banda d'aquests 4 atacants. L'atac s'emmarca en la decisió dels Estats Units de començar un diàleg amb els talibans a través de la seva oficina a Qatar. Karzai s'ha negat a participar fins que les potències estrangeres permetin que siguin els mateixos afganesos els que liderin aquestes converses.
La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, ha proposat un referèndum sobre la reforma política del país en resposta a les protestes multitudinàries dels últims dies.
Rousseff ha llançat la idea després del malestar per la pujada del preu del transport a São Paulo i també per la corrupció. Ho ha fet durant una reunió amb 27 governadors i 26 alcaldes al Palau Presidencial de Planalto. Rousseff ha respost a les protestes que van portar més d'un milió de persones al carrer amb una fórmula de 5 grans pactes. El més cridaner és un plebiscit que autoritzi un procés constituent específic per la reforma política. Pel que fa al transport, la presidenta ha plantejat avançar més ràpid a la construcció de metros, trens i també altres mitjans. Els altres pactes proposats passen per mantenir la responsabilitat fiscal per garantir l'estabilitat econòmica i també el control de la inflació o també per l'educació. La presidenta vol que el 100% dels beneficis que generin també les riqueses petroleres a l'Atlàntic es destinin, doncs, precisament a l'educació. Un altre pacte és el sanitari, que inclou la proposta de contractar metges estrangers per les zones amb més dèficit en aquest sentit.
I encara un altre nom important de l'actualitat avui, el de Nelson Mandela, que previsiblement està vivint en aquests moments les últimes hores de la seva vida. Es troba en estat crític i per això hi ha una màxima preocupació a Sud-àfrica per l'estat de salut de qui va ser president del país i també líder per la lluita pels drets humans de totes les races que conviuen en aquest país. Mandela, de 94 anys, continua, com dèiem, en estat crític a l'Hospital de Pretòria, on està ingressat des de fa més de 2 setmanes per una infecció pulmonar.
L'expresident sud-africà ha estat acompanyat per la seva família i ahir va rebre la visita també de la seva exdona. Els metges el tenen sota estricta observació i continuen fent tot el possible per tractar-lo de la seva malaltia respiratòria crònica. El president sud-africà Jacob Zuma, que el va visitar el diumenge, ha fet una crida perquè el país es prepari per la desaparició de Mandela. Va ser el primer president negre de Sud-àfrica i va governar entre el 94 i el 99. L'exmandatari va estar empresonat durant 27 anys pel seu activisme contra l'apartheid i durant aquell temps va contraure també la tuberculosi.
Als Estats Units, la Casa Blanca ha avisat la Xina que la decisió de deixar marxar de Hong Kong l'extècnic de la CIA, Edward Snowden, tindrà indubtablement un impacte negatiu en les relacions bilaterals.
Washington creu que Snowden, que està oficialment en perdó desconegut, encara és a Rússia i per això ha demanat a aquest país que l'expulsi cap als Estats Units, on l'han denunciat, recordem, per espionatge i robatori de dades per haver revelat el programa d'espionatge massiu per internet del govern de Barack Obama. Snowden va viatjar des de Hong Kong, on va revelar el programa d'espionatge fins a Moscou, ajudat per Wikileaks, que aquest mateix dilluns ha informat que està sa i estalvi, continua el viatge fins a l'Equador per una ruta segura.
I l'emir de Qatar ha comunicat que abdica a favor del seu fill, el príncep hereu Tamís.
D'aquesta manera s'obren les portes a possibles canvis a l'emirat, principal potència econòmica del món àrab, també amb inversions i influència financera a tot el món. Qatar és un dels països més rics del món i ha fet de les inversions internacionals la base del seu negoci. Tamís és el segon fill de l'emir, fruit del matrimoni amb la seva segona dona, presidenta de Qatar Foundation, i també amplis poders al país. L'emir actual té 61 anys i governa des de l'any 1996. El seu hereu té 33 anys i es convertirà en el monarca més jove de la península aràbiga.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un quart de nou en esports. El nom propi és, sens dubte, el de Josep Guardiola, que va ser presentat ahir al matí com a nou entrenador del Bayern de Munic per a les properes tres temporades.
En alemany, Guardiola va agrair que un club com el Bayern de Munic s'hagi decidit finalment per ell. Guardiola va explicar també que s'han dut a Alemanya els seus homes de confiança, com ara Manuel Estiarte, però que no volien portar-se massa tècnics perquè, segons va dir, el Bayern ja en té i de molt bons. Guardiola també va aclarir que el seu temps al Barça va ser meravellós, però que necessitava un nou desafiament.
Rafa Nadal, que fa només dues setmanes guanyava brillantment Roland Garros, va perdre sorprenentment ahir contra Steve Darcis, un tenista suís que és el número 135 del món, en la primera ronda del torneig de Wimbledon. El de Manacor va caure contra pronòstic en 3 sets.
Nadal no va trobar el ritme adequat en cap moment de les 3 hores de joc i, com dèiem, va cedir davant l'encert de Darcis. Nadal mai havia quedat eliminat tan aviat en un torneig de Grand Slam des que va debutar fa 10 anys, però per primer cop en molts mesos va transmetre males sensacions sobre la pista. Albert Montañés, de la seva banda, també va dir adeu al torneig en caure en primera ronda contra el rus Kuznetsov. En canvi, Tommy Robredo jugarà la segona ronda. L'Olotí va necessitar una hora i mitja de partit només per superar el rus Bogomolov en 3 sets. El pròxim rival de Robredo serà el francès Mahut. Andy Murray i Roger Federer, de la seva banda, també es van classificar sense problemes.
I les semifinals de la Copa Confederacions de Futbol ja han quedat definides. Les protagonitzaran els quatre favorits. Espanya contra Itàlia, dijous a les 9, i el Brasil contra l'Uruguai el dia abans, demà dimecres, també a les 9 del vespre, hora catalana.
Espanya es va assegurar la classificació en batre Nigeria per 3-0 amb dos gols, recordem, dels blaugrana Jordi Alba i un de Fernando Torres amb assistència de Pedro. Amb aquesta victòria, la Roja acaba la primera fase de la Copa Confederacions, liderant el grup B i s'enfrontarà a Itàlia, segona de l'A, a les semifinals. L'Uruguai serà la selecció que s'enfrontarà als anfitrions, el Brasil, també a les semifinals. El campió sud-americà va derrotar Tahití per 8-0.
I acabem amb un doble punt de futbol. L'exjugador de l'Espanyol, Joan Verdú, ja té equip. És el Betis. Als seus 30 anys, el català jugarà a l'equip andalús les properes 4 temporades després d'haver passat ja ahir, concretament, el pertinent reconeixement mèdic.
I acabem explicant-vos que el jugador argentí del Barça, Leo Messi, ha presentat els últims dies declaracions complementàries de la renda IRPF del 2010-2011 i ha pagat 10 milions d'euros addicionals, segons ha informat el diari La Vanguardia.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
I completem l'actualitat. L'Institut Superior de Ciències Religioses en Fructuós de Tarragona ha organitzat per aquests dies, des d'avui i fins dissabte, a la capital del Tarragonès, el Congrés Internacional Els Últims Anys de la Vida de Pau. Una trentena de professors de diferents universitats i facultats de teologia d'arreu d'Europa debatran en aquesta trobada sobre el que van ser els darrers anys de la vida de Pau de Tars. Aquest congrés aprofundirà sobre algunes investigacions, per exemple, si Pau va voler evangelitzar en terres d'Occident, en concret a la Hispània de la península Ibèrica, i també és la continuació del que ja es va celebrar l'any 2008, en aquella ocasió sota el títol Pau i Fructuós. Passen 4 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Wert qüestiona seguir a la universitat sense un 6,5. El periòdico, amb una pregunta, es planteja té icona Barcelona? Així atia un debat per proposar la imatge de la capital catalana. El País, els Estats Units pressionen Amèrica Llatina i Rússia per caçar Snowden. Diari Ara, sentència exemplar contra Berlusconi, diu el titular principal. El Punt Avui, sobre el que és la migració cap al nord d'Europa que es duplica per la crisi, titula Ajuts que fan curt. El Mundo, Hisenda culpa 4 notaries dels errors amb la infanta Cristina. Diari ABC, el PSOE porta fins al Tribunal Constitucional la seva cara més radical. I finalment La Razón titula Guerra sobiranista per la pregunta del referèndum. Fet aquest resum, una pausa de seguida als serveis i després parlem amb el doctor en teologia i moralista, expert en moral, Joan Costa i Bou, que ens parlarà d'un interessant simposi que es fa els primers dies de juliol, és a dir, la setmana vinent, a Barcelona, organitzat per la Universitat Abat Oliba Seu.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes en aquest primer dia feiner en què no hi ha escoles des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general, un matí amb força trànsit a la majoria de vies que envolten Barcelona. Repassem les vies més plenes. Per exemple, l'autovia A2 fa estona, hi ha hagut un accident al tram de Sant Feliu, baixant cap a Barcelona. Doncs bé, ha deixat uns 10 quilòmetres de lentitud i aturades entre Sant Andreu de la Barca i Sant Feliu, més de 10 quilòmetres, això amb aturades intermitents, autovia A2 molt plena, baixant cap a la ciutat de Barcelona. A més, això ha afectat a una via molt propera, l'autopista B23, on hi ha aturades d'uns 5 quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu, també baixant cap a la ciutat comtal. Una altra via més plena del que tocaria, l'autopista del Garraf. Penseu que hi ha trams d'aturades durant més de 6 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi en sentit Barcelona, això a l'autopista del Garraf. Molta gent ha agafat com a via alternativa l'autovia de Castelldefels. Ara hi ha aturades puntuals d'un quilòmetre al tram del Prat, en aquesta autovia, en sentit Barcelona. De la resta de vies, això, aturades habituals, vies que envolten la ciutat comtal i les seves rondes. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Després d'un cap de setmana de 3 dies amb la revetlla de Sant Joan, marcada per un inesperat fred, un ambient massa fresc per l'època de l'any en què ens trobem, ara amb la calor sota mínims es dibuixa un panorama de més estabilitat, amb gran domini del sol i núvols en les properes hores, especialment a les comarques de Barcelona i a les de Girona. En qualsevol cas, tenim encara la porta de l'aire fresc, amb vent del nord, ben oberta, d'aquí que es mantingui en aquests moments encara l'ambient fresc i gens càlid dels darrers dies. Les màximes avui, això sí, arribaran previsiblement als 30 graus.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17,
Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
La seu de la Universitat Abat Oliba Seu a Barcelona acull des de dilluns vinent, durant els primers dies del mes de juliol, un interessant simposi sobre l'Església i la seva dimensió pública que comentarem ara mateix amb un dels seus ponents, el doctor en teologia i expert en teologia moral, així com sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Joan Costa. Entre altres persones que vindran, també hi ha el qui va ser sotssecretari del Pontifici Consell per als Laics, Guzmán Carriquiri, actualment responsable de la pastoral a l'Amèrica Llatina de la Santa Seu. Ens acompanya breument Joan Costa. Doctor Joan Costa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com definiria vostè aquest simposi, especialment l'aportació que vostè mateix farà?
Mira, es tractava de veure com plantejar davant d'aquesta crisi un camí de camins de solució i, per tant, doncs, buscar-hi respostes des d'un punt de vista de la vida cristiana. I, per tant, no és només una resposta doctrinal, sinó que també és com ens impliquem tots els laics en aquesta construcció de que seria la civilització de l'amor i, per tant, doncs, com podem, des de distints àmbits, doncs, influir en aquesta vida pública per aconseguir la crisi per un món més just.
Mm-hmm. Aquella civilització de l'amor de la qual ja parlava Pau VI i aquesta crisi, l'actual, on l'Església pot dir moltes coses, tenint en compte que té un compromís precisament, no?, amb el benestar de tots. Tot això, des d'un punt de vista moral, de vegades no ho tenim prou en compte, oi?
Sí, i de fet és el que s'ha assenyalat dos vessants que són claus. Quan ja la primera encíclica social que jo treig de la Rerum Novarum es plantejava com solucionar la qüestió obrera, ell donava com una doble resposta. Diu, cal el paper de l'Església a l'hora de trobar-hi solució, diu, amb la seva doctrina i amb la seva acció. Per tant, què és el que pot aportar l'Església? És aquesta mirada sobre l'home, que és un replantejament antropològic, és a dir, què s'espera del ser humà i què se li deu al ser humà el fet de ser-ho, que seria la seva doctrina, però alhora també amb la seva acció, és a dir, com actuem els cristians dintre aquesta vida pública, les nostres empreses, en l'àmbit polític, en l'àmbit, en tots els àmbits de la vida humana per tal de, doncs, de donar aquesta resposta i posar-la a la pràctica i donar camins que facilitin, doncs, aquesta solució, aquesta crisi que tants estan patint greument.
Mm-hmm. És una solució la que proposa l'Església, social, humana, moral i també espiritual, perquè sempre els últims papes, especialment Benet XVI, ens ho ha recordat, no és només econòmica aquesta crisi, no és només d'augment de l'atur, hi ha també un rerefons ètic, moral.
I moral i espiritual, t'ho has dit.
Sí.
Al final de la Càritas in Veritate deia que només els homes espirituals seran capaços de portar la llum i la força en aquest nostre món per ajudar-ho a canviar, no? I per tant, doncs, cal aquesta mirada, com si diguéssim, que des de la perspectiva de Déu ens ajuda a comprendre millor l'home. De fet, una de les afirmacions ja feia Pau VI, la Populorum Progressio, que és molt bonica, que diu que si intentem construir un món sense Déu, no farem altra cosa que construir un món contra l'home, no? I per tant ja es veu que cal, no?, doncs, comprendre l'home des de Déu. I de fet, el gran problema que comentava Càritas in Veritate de Benet XVI, aquesta encíclica social, és que el gran problema és una qüestió antropològica, és a dir, una comprensió de l'home que en la seva clau està entendre l'home com un ésser la veritat del qual és ser estimat per si mateix. De qual cosa oposa, com deia Gaudium et Spes, del Concili Vaticà II, document clau d'ara fa 50 anys, doncs que la persona és el subjecte, el centre i el fi de tota l'activitat humana, també l'econòmica. Quan això es perd de vista, les crisis seran contínues, perquè el que farem és justament anar en contra de la persona.
Mm-hmm. recordem, a la Universitat Abat Oliba Seu des de dilluns vinent i durant tota la setmana vinent hi ha aquest simposi sobre l'Església davant de la crisi. Esperem que vagi molt bé. Per als oients que estiguin interessats, doncs els comentem que poden adreçar-se a través de la web www.e-cristians.net, entre altres canals, la mateixa Universitat Abat Oliba Seu. I bé, la seva intervenció serà concretament dimarts, doctor Joan Costa?
La meva és el dijous,
dijous.
El dia 4.
Dijous, dia 4, perdó. Doncs que vagi... Perdó, l'hora no l'hem sentit bé?
A un quart de vuit del vespre.
Molt bé. Doncs
és on comença cada dia les sessions, per la tarda.
Sí.
I la meva aportació és quines són les condicions que ha de complir l'economia des d'un punt de vista de la doctrina social de l'Església.
Doncs que vagi...
És el que se m'ha demanat.
Sí, sí, òbviament. I segur que serà una aportació ben enriquidora, com totes les que hi haurà en aquest simposi, on també participaran, entre d'altres, l'uruguaià Guzmán Carriquiri, que va ser sotssecretari del Pontifici Consell per als Laics i que ara es dedica als ponts de la Santa Seu amb l'Amèrica Llatina. Que vagi molt bé, doctor Joan Costa. Gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts. Fins un altre. Bon dia.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Ara són 8:45, de seguida la tertúlia d'actualitat.
Ràdio Estel.
Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts a les 6 de la tarda i els dissabtes a 12:45 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens el 50% de descompte en la segona unitat d'oli d'oliva verge extra olivar de Segura.
En comprar dues ampolles de 2 litres, el litre de la segona ampolla et surt a només 2,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
I les teves compres també a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Passen 8:55, comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Lluís Serra, que és professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Bon dia, germà Lluís Serra.
Bon dia.
També ens acompanya avui el diputat socialista al Parlament de Catalunya, Ferran Pedret. Bon dia, senyor Pedret.
Hola, molt bon dia.
I també saludem avui Ramon de Veciana, advocat i membre del Consell de Direcció del Partit Unió, Progrés i Democràcia. Bon dia, senyor de Veciana.
Hola, bon dia.
Bé, comencem parlant de Berlusconi. Si els sembla, fem una primera roda breu sobre el que comporta aquesta condemna a Silvio Berlusconi. Molts mitjans de comunicació de casa nostra la qualifiquen d'exemplar, d'una mostra que la justícia pot funcionar i aquest personatge que ha estat doncs, lluitant per ensortir-se de possibles condemnes quan era primer ministre, doncs ara finalment veu com se l'inhabilita a perpetuïtat, segons sembla, de per vida. Qui vol començar, senyor Pedret, per exemple?
Doncs jo voldria començar per recordar que no es tracta de la primera condemna pel senyor Silvio Berlusconi, ni tan sols amb la primera condemna amb penes de presó. El que passa és que fins ara ha aconseguit evitar ingressar a presó, doncs, perquè ha plantejat sempre una batalla legal perquè les sentències no arribessin a ser fermes i es poguessin executar.
Sí, havia fet lleis que l'immunitzaven.
Efectivament, havia usat el Parlament per blindar la seva situació jurídica en més d'una ocasió. No? Jo crec que aquesta sentència és un pas important per recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions de la democràcia italiana, començant per l'administració de justícia a Itàlia. Ara veurem com acaba, perquè jo ja no me'n refio. És a dir, Berlusconi és un personatge amb una especial habilitat per sortir viu de totes les situacions, per caure sempre de peu. Per tant, fins que no vegi si s'executa o no la sentència, no m'atreviré a dir si realment s'ha fet justícia o no.
Recordem que les últimes eleccions, fa pocs mesos, es va presentar, no va guanyar aquesta vegada, però sí que va tenir un suport significatiu, diguéssim, i és diputat electe.
Efectivament, jo crec que això pot generar conseqüències al mapa polític, no? Italià, que és un bastant peculiar amb personatges com Berlusconi. També la paradoxa de que se'l condemni en un cas que no és estrictament polític, sinó és un escàndol sexual, i que això tingui com a conseqüència la possibilitat d'exercir com a primer ministre, el qual és bona notícia pels europeus en general, perquè Berlusconi no només és un personatge de política italiana, sinó que al final és un personatge que té tentacles a tota la política europea, inclús a Espanya té interessos i demés.
Ha presidit la Unió Europea com a president de torn, per exemple.
Efectivament, no? I després això, que jo crec que la justícia italiana i l'espanyola en general funciona, generalment funciona bé, però arriba sempre tard, no? És a dir, quan aquest senyor ja està amb el seu declivi polític és quan li arriben les condemnes, quan poder, amb el seu moment més àlgid era quan haguessin sigut necessàries.
Mm-hmm. Germà Lluís Serra.
I amb el tema que veig em fa pensar en el cas d'Al Capone. És a dir, tenia un volum d'efectes delictius, en certa manera, o presumptament delictius, i cau per un tema menor. I aquí, en el volum de causes que té en marxa, podríem dir que aquestes són una mica menors respecte a tot el conjunt, i és per aquí on pot obrir forant realment tot el tema judicial, perquè ara les altres causes es poden veure enfortides per aquesta sentència. Per altra banda, és curiós que aquí hem fet un debat enorme, concretament sobre un imputat, si pot continuar com a polític o no, i aquí resulta que ja no és un imputat, és un condemnat, d'alguna manera, que és veritat que també té el recurs. I veurem què passa amb el recurs, perquè no és automàtic que ara hagi d'anar a la presó. Encara té tot el recurs i veurem això realment què dura. M'ha sorprès que en totes les notícies que he llegit a diversos diaris, tots ressalten d'alguna manera o una altra, i això té una connotació també, que diu un tribunal per tres dones. No?
Format per tres dones.
Sempre ho diuen tothom. Diu,
i també es diu
normalment que no sempre ho diuen, però aquí ho diuen. No? Això perquè s'insisteix en determinats mitjans sempre en aquest fet. I que també estic molt d'acord amb el tema de les conseqüències. És a dir, estar dins de la política, aleshores, pot fer un terrabastall molt gran. Perquè a vegades hi ha gent que es manté a la política perquè d'aquesta manera es protegeix de possibilitat de possibles sentències judicials, etc. No? És a dir, com blindatge.
Això que diu vostè de les tres dones, ho diu en el sentit que no caldria destacar-ho, perquè que siguin tres dones o tres homes.
Teòricament, el destacar-ho té alguna connotació. Té alguna connotació amb el tipus de... Perquè no és només el tema prostitució menors, el tema que potser va...
Abús de poder.
L'abús de poder que va ser dir alliberar una noia, que era la Rudy, etcètera, alliberar-la, què va ser el problema que va destapar el tema? I a més, amb una mentida dient que tenia una vinculació. Per tant, clar, aquí l'abús de poder anava en aquesta línia, no?
Per cert, que la condemna a 7 anys és superior a la que demanava el fiscal. Això no sé si és molt habitual, l'advocat ens pot...
Això a Espanya seria impossible. Això és per principi rogatori, és a dir, que si el tribunal veu que la petició no és d'acord amb el Codi Penal, sí que pot suggerir a les parts que revisin les seves conclusions, perquè el tribunal veu una discordància, però el tribunal no pot d'ofici aplicar més pena perquè va en contra dels principis, diguéssim, de legalitat, és a dir, que no pots, et poden condemnar més que la petició més greu de les que puguin haver. No?
El fiscal demana i normalment solen ser condemnes iguals o inferiors, si és que hi ha condemna.
Exacte. A Itàlia hi ha més distància entre el poder judicial i el polític. Aquí a Espanya està bastant sotmès.
Jo entro a això que apuntava el senyor Serra, de diguéssim, la política com a blindatge de determinats delictes, volia assenyalar que Espanya és dels països on hi ha més aforats del món, no? O sigui, del món occidental. A Anglaterra no hi ha cap aforat. O sigui, hi ha països on l'aforament no existeix. I aquí a Espanya, doncs, entre parlamentaris autonòmics, Congrés de Diputats, Senat, altres institucions de l'Estat, tenim un nombre d'aforats molt important. I l'aforament té que servir per protegir la funció per la qual serveixes, no per altres causes que no tenen res a veure amb la funció que estàs exercint.
És el mecanisme que garanteix la immunitat parlamentària.
Exacte, però només per al teu exercici parlamentari. És a dir, per exemple, imaginem-nos que un parlamentari l'agafen doncs, amb una alcoholèmia i també gaudeix d'aquest privilegi, diguéssim, de l'aforament, no? I aleshores que s'ha produït. És a dir, que aquí a Espanya també tindríem que entrar en un procés de revisió d'aquests privilegis que poder, a l'inici de la democràcia, tenien el seu sentit, perquè una democràcia incipient, però amb una democràcia madura, seria interessant fer una revisió.
Ferran Pedret, hi havia
no,
alguna cosa més?
Sí, sí, jo, arrel del debat que s'ha produït, és a dir, a mi no em sembla casualitat que sigui precisament en el moment en què la figura de Silvio Berlusconi està ja més, diguem, en declivi, que es produeixin aquestes condemnes, perquè, com hem comentat abans, quan el seu partit polític, quan la seva figura política tenia la capacitat d'influir decisivament en la redacció de les lleis, recordem que ara el seu partit dona suport al govern del senyor Leta, però malgrat això no està en disposició de dictar, com en altres ocasions, doncs, la normativa. Quan tenia aquesta possibilitat, el que feia senzillament era blindar, de forma, a més, diguem, poc dissimulada, blindar la seva situació jurídica. Per tant, no és casual que passi ara, i a mi sí que em sembla que cal destacar el que s'ha comentat abans, que és la qüestió de l'abús de poder, perquè jo entenc que sí que hi ha un trasfons directament polític, al marge de que tot sigui polític i que la qüestió de la prostitució no es pugui frivolitzar i que, per tant, hi hagi tot un debat també darrere dels fets que porten a aquesta condemna. No?
Sí, que han provocat també un debat a Itàlia, fins i tot, recordem-ho, la mateixa Església, la Conferència Episcopal Italiana, li va donar un toc d'alerta que aquestes pràctiques no eren quan era primer ministre, vaja. Tot i que institucionalment hi havia d'haver cordialitat i bona relació, però també li van...
Sí, però hem de recordar que qui tradicionalment havia tingut bona relació amb l'Església Italiana és la Democràcia Cristiana, que la major part està integrada en el Partit Demòcrata Italià. Per tant, ben bé l'oposició de Berlusconi.
I arreu del que deia el senyor Pedret, és a dir, la relació entre la política i la justícia, no? És a dir, a vegades no és només a través del nivell legislatiu la capacitat de modificar les lleis, sinó del control dels òrgans judicials. És a dir, quan els partits polítics lluiten per nomenar els membres del Consell General del Poder Judicial, que aquestos a la seva vegada anomenen els presidents de les sales dels Tribunals Superiors de Justícia, doncs té aquesta voluntat, diguéssim, d'assegurar una certa sintonia política. Recordem que Camps el van absoldre formant part del tribunal gent que tenia un grau de coneixement o d'amistat amb el senyor Camps important, no? Que inclús es va recusar i de més. Vull dir que això es pot produir a diversos nivells i això desgraciadament també ho hem vist aquí, no? Que convindria intentar separar clarament el poder judicial del poder polític per evitar situacions d'aquestes de polítics que van sobrevivint, no inclusiu perquè les lleis el protegeixin, sinó perquè els tribunals tenen un tractament molt benèvol respecte als seus actes.
Recordem Camps, l'expresident de la Generalitat Valenciana, que va acabar dimitint per poder ser jutjat pel tema dels vestits, tot i que finalment el van absoldre. No?
El que s'observa molt és que el poder polític està sotmès al poder econòmic i el poder judicial al poder polític. I penso que aquestes submissions no són bones.
Bé, entrarem... avui potser no ens allargarem més, però el debat sobre la necessària millora, no?, de l'equilibri en la separació de poders sempre hi és present. Avui a la tertúlia ens acompanyen el professor de la Facultat de Teologia, Lluís Serra, també el diputat socialista Ferran Pedret i el membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana, amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia.
Recordem breument els temes d'actualitat que tractem a la tertúlia. Primer, la condemna a Berlusconi a 7 anys de presó, tema del qual ja hem parlat, però també parlarem d'economia a partir de tres notícies de les últimes hores.
Doncs sí, els sindicats en primer lloc són escèptics davant la cimera europea després de reunir-se amb Mariano Rajoy. Luis de Guindos, de la seva banda, diu que està convençut que el PIB, el Producte Interior Brut, creixerà el tercer trimestre d'aquest any. I d'altra banda, els ministres d'Economia europeus no arriben finalment a un acord sobre qui ha d'assumir les pèrdues de la reestructuració bancària.
Ha creat molta polèmica una frase pronunciada en una entrevista a Televisió Espanyola ahir pel ministre d'Educació, José Ignacio Wert.
Doncs sí, és que l'oposició ara l'acusa de classista per exigir un 6,5 per obtenir com a mínim una beca universitària.
I mentre seguim pendents de l'estat de salut de Nelson Mandela, que es troba en estat crític, parlem també avui, si tenim temps, de reformes al Brasil a partir de moltes protestes que hi ha hagut al carrer.
Doncs sí, la seva presidenta Rousseff proposa finalment un referèndum sobre la reforma política en resposta a aquestes protestes massives, com deies, al Brasil.
Gràcies, Sara. Més notícies a partir de les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Seguim amb la tertúlia. Un minut i seran 9:15. Parlem precisament d'aquesta situació econòmica. Hi va haver-hi una reunió important dels líders sindicals, d'alguna manera avalats per la Confederació Europea de Sindicats. El líder de Comissions Obreres, Ignacio Fernández Tocha, i el de la UGT, Cándido Méndez, es van reunir amb Mariano Rajoy, i d'alguna manera els sindicats es van mostrar moderadament optimistes davant l'actitud del govern espanyol de cara a Europa i tot el que són les exigències sobre ocupació juvenil i també de cara a acabar amb l'austeritat i aconseguir fer fluir el crèdit. No sé si entrem en una nova dinàmica pel que fa al diàleg social dintre de les dificultats que tenim.
Jo no m'atreviria a dir que entrem en una nova etapa pel que fa al diàleg social, perquè una cosa és que sembli que hi hagi una major resistència del govern espanyol respecte a les polítiques econòmiques que es dicten, doncs no se sap ben bé si des de Brussel·les o des de Frankfurt, però una cosa és això, i l'altra és que s'hagi recuperat realment el diàleg social, que vol dir que els agents socials, entre ells els sindicats, però no només, estiguin participant activament de les solucions que es vulguin donar a la crisi o de les reformes que calgui abordar per afrontar la crisi o per, diguem, pal·liar les seves conseqüències. Això no ho estem veient, perquè els sindicats, tot i que han fet alguna declaració que va en aquest sentit, jo particularment li he sentit dir molt clarament al senyor Méndez, també és veritat que s'estan mostrant molt i molt escèptics respecte al producte que pugui donar la propera cimera europea i en concret respecte a l'import dels diners que es volen destinar a la situació de l'atur juvenil, no?, per crear ocupació entre els joves, perquè creuen que són molt insuficients i crec que es pot compartir aquesta idea.
Mm-hmm. Jo crec que el senyor Rajoy no es pot queixar de l'ambient de diàleg que té, és a dir, el PSOE li ha ofert li ha estès la mà de cara a aquesta cimera. Els sindicats no tenen una actitud especialment beligerant, malgrat la gravetat de la crisi. I jo crec que un president de govern en una situació d'aquestes tindria que aprofitar per prendre mesures per sortir de la crisi. Jo crec que el tema de l'atur juvenil és un tema molt, molt important, perquè al final estem parlant de generacions perdudes, és a dir, gent que ha acabat els estudis o que no ha fet estudis per poder treballar i que porta anys sense treballar, quan el 50% de la població juvenil està aturada, és un tema que ens ha de preocupar de present i de futur, perquè hi haurà gent que no haurà treballat mai malgrat haver-se incorporat fa anys al mercat de treball. I això és un problema, no crec que poder de mesures legislatives ni pressupostàries, sinó Espanya especialment és un problema de manca de pols empresarial o de pols econòmic. És a dir, serà molt difícil fer llocs de treball quan l'economia no creix i quan realment no hi ha una economia dinàmica, i francament serà complicat doncs que hi hagi aquesta solució a través només d'Europa. Però vaja, confiem doncs que aquestes cimeres, que ja ens estem acostumats a que cada dia hi hagi una cimera, doncs ajudin a donar un pas més cap a sortir de la crisi, que diuen que comencen a haver els famosos brots verds, doncs a veure si és veritat i anem remuntant mica en mica.
Potser ara es parla ja de recuperació, de tendència cap al zero, deia ahir Luis de Guindos en una entrevista.
Jo amb aquest aspecte veig que un error ha estat d'haver supeditant, diguéssim, aquesta estratègia a la cimera europea només fonamentada especialment al Partit Socialista, el PP, sense obrir-se als altres partits que també estaven disposats a col·laborar.
Avui hi ha debat, per cert, al Congrés dels Diputats.
Però
podia haver-hi altres.
Des del principi haguéssim pogut plantejar com una qüestió més general, perquè en la majoria de casos estaran d'acord que el que volen és obtenir diners, que hi ha en joc són diners pels joves, 2.000 milions de 6.000 milions que hi ha pressupostats a Europa sobre aquest tema, a veure si els poden fer per l'ocupació juvenil, també pel tema de les pimes, etc. No? I després també, quan ens parlen de brots verds, el Guindos, etcètera, el preu del creixement també preocupa, perquè quan es diuen aquestes coses sempre es parlen de xifres macro, és a dir, queda molt bé, però la gent, què passa amb la gent? Les diferències, les desigualtats socials cada vegada són més agudes. La gent que pateix, pateix més. Amb aquesta gent, quina solució hi ha de tot això? És a dir, aquest és un punt molt sensible, perquè si no, sembla que estan venent una moto d'un èxit, i potser a xifres macro ho és, però el micro no ho és. És a dir, per la gent que pateix no ho és, això. O, per exemple, el tema de l'ocupació juvenil és tenir tot un tresor de gent preparada i que és un talent que no es posa en exercici. Per tant, és molt greu per un país. I si després tots aquests joves s'han d'anar fora a buscar alguna qüestió, doncs també s'haurien de veure què està passant. Perquè han fet una inversió que ha vingut molta gent a treballar aquí, que no teníem, en alguns casos, qualificació suficient, els qualificats se'n van, aleshores s'haurà de fer un esforç molt més quantiós en educació. És a dir, són temes que preocupen.
No, jo crec que amb això podem estar-hi absolutament d'acord. Almenys els socialistes tenim molt clar que el país no haurà sortit de la crisi fins que les persones que hi viuen no hagin sortit de la crisi. És a dir, una cosa és que el país estigui creixent, imaginem en el futur, el 2% del PIB o el 3%. L'altra és que aconseguim recuperar molta gent que ara està en una situació d'atur i des de fa molt temps, que es pugui incorporar al mercat de treball i que pugui, per tant, diguem, viure en unes condicions diferents. L'estat espanyol havia tingut un problema greu consistent en que tenia un atur estructural molt elevat. No? És a dir, aquí es considerava atur estructural quelcom que en altres països hauria fet preocupar. Quan estàvem al 8% d'atur, absolutament ningú es preocupava de l'atur, i hi ha països que han fet paquets de mesures d'estímul econòmic quan han arribat aquest índex d'atur, no? Com per exemple els Estats Units.
Sí, sí, es considerava perillós per a la reelecció de Barack Obama el 7% de l'atur. Era la primera vegada que un president americà era reelegit amb el 7% d'atur.
Exactament.
I aquí ens faria riure, no?
Clar que quan es compara cal comparar-ho tot, perquè la protecció social als Estats Units dista molt de l'europea, etc. Però la qüestió és que el que no seria tolerable és que sortíssim de la crisi i acumuléssim com a quelcom que ja no s'hi pot fer res, doncs tenir 3 milions i mig de persones a l'atur. Això no pot ser de cap de les maneres. No? Jo, d'alguna manera, ho resumiria amb uns versos de León Felipe, si em permeten, que deia allò de que voy tensando las riendas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. Sí. Aquesta és la manera de sortir de la crisi, diguem, amb tothom, perquè si anem deixant gent a la vora del camí, què estem dient de la nostra societat i què estem dient del país que volem construir?
Sí, doncs aquest desig ens apuntem tots, que el previsible creixement i l'inici de la creació d'ocupació no vagi acompanyat d'un triomfalisme excessiu, allò de l'Espanya va bien, si se'n recorden vostès de fa 16 anys, doncs que no torni a fer oblidar els problemes que són molts, de molta gent, efectivament.
Però fixem-nos que això era un eslògan, perquè Espanya va bien, després hem vist què significava tot el tema dels totxos, etc. És a dir, va bé en què? O per qui va bé? I després hem vist que a llarg termini això ha explotat.
Bé, senyors, parlem d'educació també avui a la tertúlia, perquè mentre es comença a tramitar a les Corts Espanyoles la futura llei educativa, el projecte aprovat pel govern espanyol estarà sotmès naturalment a les esmenes que s'hi puguin afegir, el ministre José Ignacio Wert, que no deixa indiferent ningú, i va tornar a dir una cosa que ha rebut moltes crítiques per classista. Va dir que els alumnes que no arribin al 6,5% potser haurien d'estar estudiant una altra cosa, de cara a les beques d'estudiants universitaris.
Aquest ministre, no sé si el traeix el subconscient, però francament fa unes declaracions que són explosives i impròpies d'un ministre d'Educació, precisament, perquè algú tindries que presumir que té una especial cura en tractar els temes, tindria que ser aquest ministre. Jo no sé si és classista, però el que està clar és que el plantejament que fa Bert és un plantejament molt perillós, perquè al final la relació entre el tema de beques, que és on realment ell parlava, és a dir, no tant el fet de si has d'estudiar amb 6,5, sinó si tens dret a ser becat o no amb menys nota, doncs sí que és un plantejament clarament classista, tenint en compte que l'educació és l'eina que ens garanteix l'ascensor social. És a dir, si en aquest país alguna cosa ens havia garantit, doncs una certa igualtat era precisament l'ensenyament. I jo crec que el PP va a camí de carregar-se aquest ascensor social precisament doncs, amb aquestes exigències o amb aquesta disminució o condicionament de les beques, perquè moltes vegades la gent que està becada alhora necessita ajudar a casa perquè la família té algun membre a l'atur. És a dir, que agafar els estudiants i mesurar-los tots pel mateix raser és una injustícia clara, no? I després jo crec que ell podia haver aprofitat per parlar d'altres coses que sí que són interessants a nivell de l'ensenyament, que és parlar del cost universitari i, per tant, exigir als estudiants un esforç important a l'hora d'estudiar, perquè estem invertint molts diners en una cosa valuosa com és l'ensenyament, i també fer un replantejament del sistema d'estudi, no? Hem passat un sistema d'estudi molt comprensiu, amb el que hi ha poca exigència d'esforç, i estudiar fonamentalment és esforç, és a dir, recordar a la gent que està estudiant doncs que l'estudi no és una cosa a vegades amable, sinó que requereix esforç, i que, per tant, reclamar a la gent que està estudiant que s'hi dediqui amb dedicació, perquè s'estan esmerçant molts recursos públics.
Sobre el tema educació i José Ignacio Bert.
Sí, és que són unes declaracions i una línia política general que és obertament classista, perquè el que està dient el senyor Bert, diguem-ho clarament, és que si un té diners i s'ho pot permetre, l'aprovat està en el 5, i si un no té prou diners i necessita una beca, l'aprovat està en el 6,5. Per tant, és així de clar. A més, s'ignoren dues coses. En primer lloc, s'estigmatitza, perquè em va semblar curiós que això anava precedit d'unes paraules del ministre sobre els estudiants amb pocs recursos, que no arribaven al 6,5, etc. Doncs miri, les dades de l'informe PISA diuen que Espanya està per sobre de la mitjana, inclús de la OCDE, en relació als resultats dels estudiants menys afavorits econòmicament. Per tant, la gent que no té recursos crec que valora especialment la possibilitat de formar-se, i això es tradueix en resultats. Això d'una banda.
A la Comunitat Valenciana, les notes de selectivitat eren més altes als col·legis públics que als col·legis privats, que és una prova objectiva. Vull dir que en aquest sentit va la cosa.
Sí.
Relativament, també. Relativament objectiva.
I de l'altra banda, hi ha la qüestió de que, escolti, quan una persona ve d'una família que té especials dificultats econòmiques o que ha de treballar tots els membres de la família per poder-se sostenir, escolti, això a vegades repercuteix en els resultats acadèmics. Jo he estudiat a la universitat amb la sort de que no ho he hagut de compaginar amb treballar, però he tingut molts companys i companyes que, estudiant a la universitat pública, havien de treballar moltíssimes hores. I, efectivament, n'hi havia que treien molt bones notes, però n'hi havia que anaven absolutament cansats, i això té una repercussió. Per tant, aquesta mesura, si s'arribés a aplicar, sí que jo crec que tindria un efecte clarament de distinció, diguem, segons la classe social.
Respecte de veure, a tot arreu l'estan xiulant i l'estan rebutjant, no?
Sí.
Aquí va ser curiós que quan van venir els prínceps tothom es va dir per què els van xiular al Liceu, i van dir que era per tema independentista, però és curiós que ara la reina Sofia, acompanyada del ministre Bert, perquè sempre la reina o una de la persona de la monarquia ha d'anar acompanyada
sempre va acompanyada d'un ministre, sí.
Doncs aleshores el van xiular, i el van xiular, no? I aleshores, per què el van xiular? Per motius també independentistes. Aleshores s'hauria de veure què està passant aquí, de quin rebuig que està tenint el ministre, i també aquest desacord social que Dilma ha demostrat, doncs, bastanta mà esquerra en aquest sentit de saber plantejar els temes. Però respecte directament al tema de Bert, el que és evident que planteja una reforma fonamentalment ideològica, que és una pena que una vegada més els partits d'Espanya hagin estat incapaços de fer una llei a l'abast de tots, i que no cada vegada que hi hagi una alternança de govern es plantegi una alternança de llei. Jo dic que és molt més penós que hi hagi 7 canvis de llei educativa i no n'hi hagi pràcticament cap de Constitució. Seria més fàcil canviar la Constitució en alguns aspectes que no canviar les lleis, perquè un país amb una llei, imaginem un alumne que ha tingut, per exemple, de 3 a 18 anys, només aquest ventall d'anys, quantes lleis ha tingut? Clar, els professors fer tota la dotació, això no es va enlloc. És a dir, hi ha una incapacitat perquè la llei està sotmesa al tema ideològic. I en el cas del ministre Bert, amb allò d'espanyolitzar els nens catalans i tot això, es veu evidentment. I després també a Espanya hi ha un tema que no se resol bé, que és el tema de formació professional. Per exemple, a Alemanya això està molt més clar, no? Tema de formació professional, que si una persona té uns bons estudis de formació professional i estés més qualificada de formació professional, tindria un munt de llocs de treball molt més fàcils que no que tot sigui especulació. Poso un exemple. Per exemple, de 100 doctors en química, a Espanya on treballen? Els 100. La majoria donant classe. Quants empreses? En canvi, a Alemanya, la majoria estan en les empreses i alguns a donar classe. Clar, tot això ens hauria de replantejar com estem amb el tema educatiu.
Bé, doncs avui amb el diputat socialista Ferran Pedret, amb el membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana, i amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, hem compartit l'actualitat. Bé, potser d'aquest tema educatiu no tenim més temps, però sí que m'agradaria que comentéssim breument aquesta informació que sortia ahir al diari La Vanguardia, en el sentit que Artur Mas té previst presentar al juliol una sol·licitud formal per fer la consulta, presentar aquesta sol·licitud a Mariano Rajoy directament. Vostès què en pensen, com ho veuen?
Jo crec que és un procés viciat. Jo a la tele llegia un article de Jiménez Villarejo, el que va ser exfiscal, i planteja aquest procés com un procés antidemocràtic. Jo crec que aquí està, és un procés preordenat amb un resultat determinat. Els mitjans de comunicació estan treballant per aquest resultat i crec que el senyor Mas el que fa és doncs, actuar en un únic sentit. És a dir, si realment interessés que opinen els catalans, i amb aquest sí que li haig de donar la raó al senyor Pere Navarro, tindria que fer un procés realment obert i des del punt de vista del poder polític neutre. Aquí s'està treballant des del poder polític condicionat a la societat, i jo crec que aquest procés acabarà malament perquè ha començat molt malament.
Però precisament un dels arguments dels defensors del dret a decidir o de la consulta és que precisament és més democràtic, és consultar el poble.
Sí, però no hi ha neutralitat política. Els mitjans de comunicació, els públics, estan tots treballant constantment des del primer dia, únicament orientada cap a un sentit. I jo em sembla que en una societat que es vol dir democràtica, el que s'ha de demanar al poder polític és neutralitat davant dels grans temes polítics i no actuar com si estiguéssim en un règim, perquè jo al final el que tinc la sensació és que estem en un règim polític dirigit des d'una cúpula que ja no existeix envers aquest famós dret a decidir que, per altra banda, amb dret internacional no existeix.
Breument, Lluís Serra, Ferran Pedret.
El Cayo Lara va dir que el Rajoy no compleix el seu programa electoral, recentment aquest cap de setmana. Aleshores, Artur Mas, hi ha dues coses que pots estar d'acord amb ell o no, però és que és coherent. Primer va dir el pacte fiscal, i això estava molt clar. No el van escoltar. Després es va presentar amb el dret a decidir. I ara fa el pas normal de parlar amb el president de l'Estat espanyol, el president de govern, sobre el dret a decidir. Això és coherent. Pots estar d'acord o no, però és coherent. I el que també s'ha de veure, que la marxa que hi va haver de l'11S, de la societat, amb un Catalunya nou estat d'Europa, anava en aquesta línia. No és a dir que ho estan fabricant els diaris. Això és molt fàcil dir-ho. Però molt més diaris hi ha a Madrid i altres llocs i televisions que estan anant tot al contrari. O, per exemple, l'Hospitalet, que està fent la publicitat en contra de la independència quan no és el diàleg. El diàleg ara és el dret a decidir. Decidir què? Això seria un segon punt.
Senyor Serra, em veig forçat a moderar el seu exercici laudatori de la coherència del senyor Mas per dues qüestions. En primer lloc, el pacte fiscal va ser una gran escenificació de quelcom que ja estava decidit de bell antuvi. És a dir, l'un va anar a no explicar res, perquè, diguem, reunir-se menys de dues hores amb un president del govern sense procés anterior ni posterior de negociació...
Havien reunit abans, etc. també, eh?
Bé, no sobre aquesta qüestió.
Sí,
és a dir,
sobre això.
Em remeto a les hemeroteques per veure com va anar aquella reunió i quina va ser la rebuda al baixar de l'avió del senyor Mas i com tot plegat era una gran significació. Pel que fa a la qüestió del dret a decidir, miri, a Catalunya tenim una situació política que només és raonable resoldre en base al principi democràtic. Per tant, el que han de fer els dos governs legítimament elegits per la ciutadania catalana i espanyola, respectivament, és asseure's a parlar de com donen una solució en base al principi democràtic en aquesta situació política que tenim. Això és el que nosaltres com a socialistes estem exigint i el que crec que el senyor Mas hauria d'haver fet una mica abans de desfermar tota aquesta faramalla mediàtica del Pacte Nacional del Dret a Decidir, etc. Assegui's amb el govern central, pactin alguna fórmula semblant a la del Regne Unit amb Escòcia o del Canadà amb Quebec.
I vostès són el PSC, on tenen també diverses veus, per cert, no?
Com a tots els partits.
Com a tots els partits. Defensarien una consulta que fos pactada, que fos legal.
Si veuen
viable que es pugui fer aquesta consulta?
Ho hem dit des del principi. Nosaltres el que volem és que sigui una consulta legal i acordada. I no ho diem només perquè necessitem el permís del govern d'Espanya, no? Ho diem perquè tots els ciutadans catalans, tots i totes, sense excepció, se sentin cridades a participar en un procés al que tothom li ha de reconèixer la licitud i la legitimitat des del principi. Si no, serà un fracàs polític i social enorme.
És una llàstima que s'hagin sortit de la taula aquesta del dret a decidir, perquè penso que el Partit Socialista tindria coses a dir.
Tenim raons que hem exposat, senyor Serra. Tenim raons que hem exposat.
Des de fora, mala feina. Des de dins es pot fer.
Precisament perquè aquest procés no és un procés ordenat a saber l'opinió dels catalans, que no els interessa molt poc, sinó obtenir un resultat que ja està predeterminat des d'un principi. És a dir, quan vostè parlava dels mitjans de comunicació, quan un Consell Comarcal fleta autocars per enviar la gent a una una manifestació, això només és recordable amb altres règims. És a dir, en una democràcia el poder polític no pot flatar autocars ni trens per portar gent a manifestacions polítiques orquestades del mateix poder polític. Aquest és el quid de la qüestió.
Senyor,
això és el principi democràtic. Això és el principi democràtic.
Deixem aquest tema per un altre dia, perquè si no acabarem parlant de la delegada del govern espanyol a Catalunya, no? I avui no tenim temps.
Deu estar molt ocupada, eh?
Moltes gràcies, senyors. Ramon de Veciana, Ferran Pedret i Lluís Serra, fins la propera. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Passen ja 4 minuts de les 9, ara els titulars amb el Gerard Carrión. Després parlarem de la festa de la Mare de Déu del Perpetu Socors, que és patrona de metges, sanitaris i farmacèutics. Se celebra demà passat. La comunitat de la Congregació del Santíssim Redemptor a Barcelona ens parlarà d'aquesta festa en els propers minuts. També estrenarem secció. Es diu L'Església no s'atura. Amb l'autor del llibre Atur i Fe, Àngel de Arriba, parlarem d'aquesta secció que estrenem avui i també tindrem Història, Art i Patrimoni amb Josep Martí Bonet. Tot això fins a les 10. Quedeu-vos amb nosaltres.
Hola, bon dia. Repassem les notícies a aquesta hora. La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, ha proposat un referèndum sobre la reforma política del país en resposta a les protestes multitudinàries dels últims dies al país. Rousseff ha llançat la idea després del malestar per la pujada del preu del transport a São Paulo i també la corrupció durant una reunió amb 27 governadors i 26 alcaldes. Encara en clau internacional, els talibans han atacat aquesta matinada el centre de poder polític de l'Afganistan a Kabul. Els insurgents han provocat una desena d'explosions prop del Palau Presidencial, el Ministeri de Defensa i també el centre de comandament de la CIA. Màxima preocupació a Sud-àfrica per l'estat de salut de l'expresident Nelson Mandela, de 94 anys, que ha empitjorat. L'heroi apartheid continua en estat crític a l'Hospital de Pretòria, on està ingressat des de fa més de 2 setmanes per una infecció pulmonar. Els metges el tenen sota estricta observació i continuen fent tot el possible per tractar-lo de la seva malaltia respiratòria crònica. L'emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, ha abdicat oficialment a favor del seu fill, el príncep hereu Tamim. I el cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, admet en una conversa gravada amb una de les seves treballadores que ell és el veritable propietari de l'entramat de societats investigades per la justícia. Les converses les publica avui el diari El País. En una de les gravacions, part de les quals ja consta en el sumari, Correa discuteix amb l'empleada que es nega a signar els comptes del 2006 relatives a dues de les empreses de la xarxa. En aquell moment, el líder de la trama la pressiona perquè signi i afegeix que és l'amo de 80 empreses patrimonials i també no patrimonials.
Sense famílies fortes en la comunió i estables en el compromís, els pobles s'afebleixen. A la família són inculcats des dels primers anys de vida els valors morals, es transmet el patrimoni espiritual de la comunitat religiosa i el cultural de la nació. En ella es fa l'aprenentatge de les responsabilitats socials i de la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
L'Església celebra aquest dijous, demà passat, la festa de la Mare de Déu del Perpetu Socors. És la patrona dels metges, professionals sanitaris i també de tota la gent que s'encarrega dels medicaments, els farmacèutics especialment. La Mare de Déu del Perpetu Socors és titular d'un conegut santuari situat al centre de Barcelona, al carrer Balmes número 98, on hi viuen des de fa unes quantes dècades els redemptoristes, els membres de la Congregació del Santíssim Redemptor, fundada al segle XIX pel napolità Sant Alfons Maria de Liguori. Ens acompanya el predicador de la novena del Perpetu Socors aquests dies a l'església del carrer Balmes, que ha vingut de Granada per parlar en les homilies i presidir les celebracions eucarístiques. És el redemptorista Pedro López. Ens acompanya ja i ens escolta des de l'altra banda del fil telefònic. Padre Pedro López, muy buenos días, bon dia.
Bon dia, buenos días a todos.
¿Cómo estamos?
Pues la verdad que en Barcelona feliz, una ciudad preciosa que además recibe con un cariño grande a los que nos acercamos desde fuera, muy feliz.
Es tradicional que en esta novena del Perpetuo Socorro, entre el 19 y el 27 de junio, venga un redentorista, predicador de fuera para hablar al pueblo cristiano sobre esta advocación de la Virgen María. ¿Qué es lo que usted está predicando estos días sobre el Perpetuo Socorro?
Pues efectivamente, es una tradición en todas nuestras iglesias que los redentoristas presentemos un poco a la Virgen María a nuestros fieles, ¿verdad? Bueno, pues este año naturalmente había que hablar de la Virgen del Perpetuo Socorro. Los redentoristas estamos celebrando un año muy especial, 150 años de presencia en España, y además lo hacemos en este año de la fe. Por eso he querido centrarme sobre todo en acompañar, dejarnos acompañar por María en este proceso de la fe, ¿no? Entonces, el tema de la fe, María, modelo, ejemplo, estímulo para nosotros, es lo que está centrando, es el hilo de la predicación de estos días, sí.
Uh-huh. María, centra de la fe, María que con mucha fe acompaña a Jesús en la cruz, sobre esto podríamos decir mucho. Lo que es muy bonito para muchos creyentes es este nombre de María, Perpetuo Socorro, ayuda en momentos difíciles.
Sin duda, sin duda, y más en momentos templados como estos, ¿no? Yo creo que es un título muy bonito que además acompaña perfectamente al icono, a la imagen. La gente, todos tenemos problemas, dificultades, y qué bueno saber que siempre hay alguien cerquita de nosotros al que podemos acudir, ¿no? Por eso el socorro ya es una palabra preciosa, y cuando le añades además el perpetuo, no siempre, pues parece que te da muchísima más confianza, ¿no? María es perpetuo socorro, María siempre camina a nuestro lado para llevarnos a Jesucristo, ¿no? Por eso creo que ha calado muy profundamente esta advocación en el corazón de la gente, sí.
Recordem que el santuari de la Mare de Déu del Perpetu Socors a Barcelona és al carrer Balmes 98-100, al centre de la capital catalana, i tradicionalment molta gent de barris diferents de Barcelona s'acosta a aquest santuari, a les diferents celebracions eucarístiques molt tradicionals i també a la novena a la Mare de Déu. Les misses de la novena són a les 8 de la tarda cada dia?
A las 7 de la tarde.
A las 6
y media comenzamos con el Santo Rosario y a continuación a las 7, de 7 a 8 tenemos la predicación con muy buena asistencia de gente. Llevamos ya 6 días, nos quedan 3, así que es una oportunidad preciosa per animar a tots a unir-se a la festa.
Doncs, efectivament, aquells que ens escolten i que vulguin unir-se a la festa, avui, demà i demà passat, encara tenen 3 dies, a les 7 de la tarda, al carrer Balmes 98 de Barcelona, on hi ha l'església del Perpetu Socors. Per acabar aquesta conversa breu que estem tenint amb el predicador de la novena del Perpetu Socors a Barcelona, el redemptorista Pedro López, que ha vingut des de Granada, només comentar breument que els redemptoristes són una congregació fundada per Sant Alfons Maria de Liguori i tenen diferents obres arreu d'Espanya, obres pastorals, pastorals y sociales. Tienen ustedes pues todo un voluntariado redentorista, diferentes entidades, una ONG. ¿Cómo están actualmente los redentoristas con todas sus redes pastorales en España?
Pues la verdad que no estamos en un mal momento. Nuestra tarea principal, usted lo acaba de decir, es la evangelización. Sobre todo nos hemos dedicado siempre a las misiones populares, a ir de pueblo en pueblo, de parroquia en parroquia, tratando de estimular la fe de la gente. Y por tanto continuamos con esa tarea. Tenemos un equipo misionero que se dedica a las misiones parroquiales populares, pero también nos dedicamos al ámbito de la moral. San Alfonso es patrón de moralistas y de confesores, y por eso tenemos el Instituto de Ciencias Morales en Madrid, y procuramos siempre trabajar este tema, ¿no? La dimensión ética, la dimensión moral de la persona, es la segunda dimensión. La tercera que estamos cultivando especialmente es todo el tema de la solidaridad y del voluntariado, acá, pero también en campo de misión. Nosotros los redentoristas españoles prácticamente hemos fundado en toda América, ¿no? Y tenemos una relación muy fuerte con ellos. Y hay una cuarta dimensión que es la devoción a la Virgen María, ¿no? Al perpetuo socorro, a esta Virgen de ojos profundos, de mirada frontal a cada uno de nosotros, que nos acoge como el niño en sus brazos, ¿no? Bueno, desde ahí yo creo que tenemos bastante actualidad. En este momento tenemos vocaciones que llaman la atención, ¿no? Pues sí, tenemos vocaciones misioneras. Uh-huh. Y yo creo que tenemos un futuro bonito, y más en este despertar que parece que ha llegado también con el Papa Francisco, ¿no?
Pues muchos ánimos, por supuesto. Avui hem parlat amb el redentorista Pedro López, predicador de la novena del Perpetu Socors. Fins demà passat. Recordem, encara queda avui, demà i demà passat, a les 7 de la tarda, a l'Església Santuari del Perpetu Socors, al carrer Balmes 98 de Barcelona. Moltíssimes gràcies, padre Pedro López, per haver-nos acompanyat. Bon dia, un abrazo i hasta una próxima ocasión.
Bon dia, gràcies per tot.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. L'Església no s'atura.
Ja sabeu, amics oients, que l'atur és un problema que afecta la nostra societat i especialment en aquests anys de dura crisi econòmica. Si ja tenim, com s'ha dit avui, per exemple, a la tertúlia, un atur estructural davant el qual sembla que sovint ens resignem, doncs també hem de dir que en clau cristiana podem dir moltes coses sobre l'atur. Aquesta és la filosofia i l'esperit d'una secció nova que comencem ara mateix i que ens acompanyarà, us acompanyarà a tots vosaltres també, amics oients, cada dimarts, entre un quart i dos quarts de deu. L'Església no s'atura. És la nostra contribució a canalitzar el que són les inquietuds de molta gent d'Església, de molta gent que des d'una opció cristiana vol lluitar contra l'atur, i també enllaçar-la amb tots vosaltres, especialment si teniu necessitats, si teniu familiars en atur o si esteu aturats, senzillament. En aquesta secció comptarem, des d'avui i tots els dimarts, de moment fins a final de temporada, amb la col·laboració d'Àngel de Arriba. Ell és aturat, és autor del llibre Atur i Fe, que es va publicar ara fa poques setmanes, de la mà de Claret, i com a treballador s'havia dedicat a la formació de comercials. Àngel de Arriba, bon dia, benvingut.
Què tal? Molt bon dia.
Com estem?
Bé, bé, molt il·lusionat amb aquest nou projecte.
Doncs nosaltres també molt il·lusionats i molt contents d'acollir-lo entre nosaltres. Potser alguns oients recordaran que Àngel de Arriba va ser entrevistat en aquest programa coincidint amb la publicació precisament del llibre Atur i Fe. Com va la difusió del llibre?
De moment, gràcies a Déu, molt bé.
Ho celebrem.
Ho sí, celebrem. Sí, de veritat.
No que... celebrem que vostè estigui en atur, això no, però no. Sí que el llibre tingui...
Sí, sí, no, no, va tinguent la seva difusió, vull dir... Bueno, m'està agradant en aquest sentit perquè m'està donant moltes oportunitats, no? Vull dir que això és el que... Bueno, en el fons hi desitges quan transmets pues, tots aquests sentiments i tots aquests pensaments, no? Que intentes de transmetre, d'ajudar els altres.
Amics oients, teniu al vostre abast, en aquesta nova secció L'Església no s'atura, un telèfon de participació. Ara, en tot cas, Àngel de Arriba ens explicarà de quina manera pensem que pot ser millor que els oients participin, però de moment, si li sembla, senyor Àngel de Arriba, el donem el telèfon al 93-409-2772, és el telèfon d'entrada en directe, 93-409-2772, per a qualsevol cosa que ens vulgueu comentar, i en tot cas, quan anem parlant de diferents temes concrets, doncs per parlar d'aquells temes que tractem. Què vol ser aquesta secció? Àngel de Arriba.
Mira, la secció va sortir una mica, bueno, pues parlant amb tu.
Sí, sí.
vull dir, una mica arrel del llibre, Atur i Fe, bueno, inclús de Fra Eduard en una de les presentacions del llibre, que va dir, bueno, l'Església què pot fer, no? Vull dir, a més d'ajudar els aturats, bueno, què podem fer, no? Bueno, a partir d'aquí es crea una necessitat, es creen unes il·lusions, i penso que, bueno, una mica la idea d'aquesta nova secció seria el fet, sobretot, de dir el que realment fa l'Església pels aturats. O sigui, moltíssimes vegades, vull dir, l'Església ajuda, col·labora, ajuda econòmicament, ajuda espiritualment, però no se sap. O, com a mínim, vull dir, queda molt desapercebut, queda molt, molt light, no? I penso que, bueno, una mica la meva idea d'aquesta secció de l'Església no s'atura és donar a conèixer aquestes experiències personals que possiblement pues, estan visquent a nivell de parròquies, a nivell de centres religiosos, a nivell d'entitats relacionades totalment amb l'Església. I per això, bueno, una mica el plantejament seria aquest, no? O sigui, d'entrada seria de dir, escolta'm, tots els organismes que estiguin relacionats amb l'Església, que es posin en contacte amb nosaltres i que ens expliquin la seva experiència personal, no? Com estan ajudant els aturats des de la parròquia, des del voluntariat o des del convent dels frares, no? I aquesta seria una mica la... Bueno, aquesta secció dinàmica, interactiva, vull dir que no estigués aturada, no? Sinó tot el contrari, vull dir, estigués molt viva.
També crearem un lema que l'atur no ens aturi. Eh?
Correcte, correcte.
Que l'atur no ens aturi, i com a l'Església no atura ni l'atur ni la bonança econòmica en la seva feina de cada dia d'ajudar molta gent que pateix per les condicions.
Sí, sí, efectivament, no? I que precisament això m'agradaria, no? Ens agradaria que a nivell de Ràdio Estel i de la secció de l'Església no s'atura i dins del programa El Primer Cafè, bueno, pues que donés, no, aquest reflexe, no? Vull dir que a mi m'agradaria molt que hi hagués tota aquesta participació, no? Vull dir.
Aquesta secció també entronca amb moltes inquietuds que des de l'equip del programa hem manifestat, amb el nostre company David García, que també ens ho havia proposat, i en reunions nostres, no? Com fer un servei des del punt de vista radiofònic, però des de la nostra modesta contribució a la gent que pateix el drama de l'atur. Per tant, des d'aquí també fem una crida als oients a portar-nos idees. Ja saben els oients que tenen l'adreça electrònica al primercafe@radioestel.cat i també al Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel i al Twitter, per si volen dir-nos la seva sobre qualsevol cosa relacionada amb l'ajuda als aturats. I per tant, cada setmana tindrem un testimoni, no?, d'acció de l'Església a favor dels aturats i contra l'atur.
Efectivament. Aquesta seria una mica la idea, un o dos testimonis, vull dir, amb els quals, doncs, bueno, vull dir, diguéssim, sí, doncs mira, jo pertany a tal associació, a tal AMPA d'escola, i justament, doncs, aquí fem això, no? I llavors, bueno, que ens relatin la seva pròpia experiència, vull dir, que és el que fan, o deixen de fer des de col·laboracions, des de donar menjar, o des d'ajudar a pagar, doncs possiblement, el lloguer de la casa de més d'un aturat, o de donar-li, simplement, doncs, una ajuda espiritual, no? Penso que, d'entrada, aquesta seria la part amb la qual intervendria, diguéssim, el que seria la part d'entitats, i després hi hauria una altra part que m'agradaria també que aquí se sensibilitzessin molt les empreses. Penso que un repte és, bueno, que hi hagi feina, i per tant penso que tindria que haver una sensibilització per part de les empreses de dir, escolta, mira, ja que ara fan aquest programa que es diu L'Església no s'atura, no? Vull dir que, a més, vull dir, està dirigit a nivell d'aturats, bueno, pues, escolta'm, que hi hagi empreses que ens truquin i que ens diguin, escolta'm, mira, jo us puc oferir, vull dir, aquesta possibilitat de treball, no? Vull dir, sigui de venedor, sigui de dona de la neteja o sigui d'enginyer industrial, no? Però vull dir que poguéssim nosaltres també, vull dir, dins del nostre petit o nostres petites possibilitats, poder aportar també aquesta possibilitat.
Àngel de Arriba, que és laic, pare de família, viu a Arenys de Mar i allà es mou en els ambients pastorals propers als caputxins, al convent dels caputxins d'Arenys, no?
Sí, correcte.
Ha citat vostè abans Fra Eduard, que és un caputxí. Des d'allà també doncs, està treballant vostè per canalitzar aquesta ajuda. Expliqui'ns la seva experiència personal.
Sí.
D'aturat i de persona que vol ajudar els aturats.
Sí, a veure, com a aturat, evidentment, bueno, vull dir, vaig sentir la necessitat d'escriure justament el llibre, no?, i d'inspirar-me amb el llibre i que és, bueno, sempre comentant, no?, vull dir que vaig tindre molt clar que el títol tenia que ser Aturifer, no? Vull dir que,
sí.
Que això era molt clar, no? I després, a partir d'aquí, per això penso una mica la necessitat, no?, de crear aquesta nova secció i de, bueno, i de veure de que, bueno, pots estar aturat amb el sentit inem aturat, no?, però que realment tu no pots parar, vull dir, tens de moure, tens que estar...
Perdoni que tenim una trucada. Avui parlem amb Àngel de Arriba en l'estrena de la secció L'Església no s'atura. Ens truca Josep Antoni de Vilassar de Mar. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Com esteu?
Molt bé, gràcies a Déu. I vostè com està?
Jo aturat, però voldria primer recordar una cosa a tothom. No? Jo vaig tenir feina fins l'any 2006. Llavors, l'any 2004 va haver el Fòrum de les Cultures a Barcelona.
Sí.
I una de les multinacionals que dona feina, Randstad, que és una multinacional, hi ha recursos humans, etcètera, ho sé per mitjançant, bueno, no, el nom no cal dir-ho, o sigui, donava feina a noies per atendre... Durant els 3 mesos d'estiu del Fòrum de les Cultures. Jo vaig anar al Fòrum de les Cultures, vaig tenir l'oportunitat d'anar un fi de setmana i em vaig assabentar a finals d'any de que en algunes noies no se'ls hi pagava, no se'ls hi va pagar, o sigui, se'ls hi pagava la meitat del sou, i, bueno, pues, com era és una empresa de treball temporal, però a més és una multinacional, pues, bueno, quan no interessa, no interessa. Llavors, clar, aquesta està la qüestió d'alguns sindicats o dels sindicats en general. Si hi ha una persona que té un ofici o que ha tingut una feina durant X anys, si li donen una feina de 15 dies, de 3 setmanes, perquè resulta ser que segons estudis demogràfics, etcètera, etcètera, que jo vaig accedir a fa uns mesos amb un ordinador d'un amic meu, resulta ser que ja en els anys 80 deien un equip d'antropòlegs que en aquesta dècada, des del 2000 fins avui en dia, com que sobrem massa gent en el planeta, per això estaria passant el que estaria passant. A veure, jo sóc una persona creient, i gràcies a la fe, pues, bueno, pues he estat 20 anys, 20, no, perdó, 20, 25 anys de fer la competència amb una emissora municipal aquí a Vilassar de Mar,
sí.
Vilassar Ràdio, i això de tractar la gent, de fer entrevistes i de... pues, m'ajuda la fe i m'ajuda bueno, tot això, totes aquestes experiències.
Senyor Josep Antoni de Vilassar de Mar, gràcies pel seu testimoni. En tot cas, amb el David García li prendrem dades, si li sembla, del seu telèfon o algun contacte per si ens pot ser útil de cara a algun programa on vostè pugui venir i puguem intercanviar les experiències. Moltes gràcies.
Jo, encantat de la vida, perquè a mi m'agrada escoltar molt el senyor Arcadi Oliveres.
Ah, molt bé.
És un dels meus mestres.
Els dijous el tenim aquí habitualment. Gràcies.
Mestres, si m'està escoltant, salutacions.
Gràcies, senyor Josep Antoni, bon dia, fins un altre. Escolti'ns per la ràdio, adeu-siau. Hi ha algun comentari per acabar, senyor Àngel de Arriba, del que ens ha dit Josep Antoni? Un testimoni dels molts que tenim, de gent creient que està aturada.
Sí, correcte. Bueno, doncs penso que aquest seria una mica la sensibilització, no? L'objectiu d'aquesta secció de l'Església no s'atura, no? Vull dir que seria el fet de plantejar des d'un punt de vista cristià quina és la part amb la qual nosaltres hi podem ajudar, no? I, bueno, pues les persones que tenim fe, que som creients, vull dir, una mica com deies abans, no? Vull dir, pues jo que estic vinculat allà amb els caputxins d'Arenys, bueno, intentar de mobilitzar-nos, de moure'ns tot el màxim que puguem, no?
Que l'atur no ens aturi, amb aquest lema comencem avui la secció L'Església no s'atura, on ens acompanyarà cada dimarts entre un quart i dos quarts de deu Àngel de Arriba, i on tindrem també testimonis sobre l'acció de l'Església contra l'atur i a favor de les persones aturades, que són els autèntics rostres protagonistes de tota la situació que vivim, més enllà de declaracions, contradeclaracions, sí, pugnes polítiques, etc. Gràcies, senyor Àngel de Arriba, per haver-nos acompanyat en aquesta primera secció. Ja ens retrobarem dintre de l'inici del mes de juliol, el proper dimarts, si Déu vol, amb un dels primers testimonis. Ja veu que la gent truca, s'anima a trucar, eh? Esperem que ho segueixi
Perfecte.
Fent. Al 93-409-2772 podem donar informació, canalitzar qualsevol inquietud, i també recordeu l'adreça electrònica al primercafe@radioestel.cat. Àngel de Arriba, fins dimarts vinent. Bon dia.
Vinga, adéu, bon dia.
Ara de seguida el comentari de l'actualitat i després història, art i patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Són dos quarts de deu, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà del capellà i periodista Jordi Piqué. Mossèn Jordi Piqué, bon dia, endavant.
Bon dia. Amb l'estiu arriba, com cada any, el Servei de Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés. Posa en marxa la campanya Cap infant sense colònies. Es tracta de disposar d'un fons per donar unes beques per a les tandes de colònies i els casals d'estiu a nois que hi puguin assistir, que sense aquestes beques no hi podrien anar. La campanya compta aquest any també amb la col·laboració de Càritas Diocesana de Barcelona. És bonica aquesta col·laboració de dues grans institucions de les diòcesis catalanes, la Fundació Pere Tarrés i Càritas de cada bisbat, les Càritas Diocesana. Gràcies a aquesta iniciativa de la campanya Cap infant sense colònies, nens i nenes en situació de precarietat gaudeixen d'un temps de lleure i de formació en els valors de l'Evangeli. Gràcies també, i em sabria molt greu no haver-ho dit, als 4.000 monitors i monitores, voluntaris, nois i noies. Aquests 4.000 nois i noies col·laboradors de les colònies d'estiu, col·laboradors desinteressats i generosos, són un tresor per a la nostra comunitat cristiana. Només afegeixo que es pot demanar informació a la Fundació Pere Tarrés. També se li poden fer arribar els donatius al telèfon 93-430-1606 o al web peretarrés.org. Que tinguin un bon dia.
Ràdio Estel. Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per això ara tens la mitja peça de 1,5 kg de formatge vell d'ovella Valle de San Juan a només 19,99 euros i 2 sobres de pernil ibèric d'en Savall, Pedro Diego, de regal.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid només a la península.
I les teves compres també a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 3 minuts i mig de 2:15. Ja sabeu, amics oients, que cada dia us oferim un llibre. Avui sortegem el llibre Dios és música, de Pilar Márquez, amb il·lustracions d'Isabel Guerra. És un llibre editat per PPC, i si el voleu, aquest llibre, l'únic que heu de fer és trucar-nos a partir d'ara al 93-409-2772. 93-409-2772. Dios és música, un interessant tractat sobre el que és el plantejament que es descobreix a partir de la música i tot el que ens porta a la fe, a la creença en Déu. Dios és música, de Pilar Márquez, llibre editat per PPC. Si el voleu, ens podeu trucar per entrar en els sorteig que farem en els propers minuts al 93-409-2772. La història, l'art i el patrimoni ens portarà des d'avui i durant les properes setmanes a parlar dels fets més importants i les biografies dels bisbes de Barcelona del segle XIX. Seguíem un itinerari últimament més basat en alguns bisbes importants que va tenir Barcelona, però ara ens hem de fixar, quan parlem del segle XIX, convuls segle XIX, s'ha de dir, en alguns esdeveniments i fets que són molt importants, amb alguns noms propis de bisbes de Barcelona, com Costa i Borràs, Pantaleó Montserrat, Lluc Garriga o Urquinaona, que dona nom a aquesta coneguda plaça de Barcelona. Tenim amb nosaltres Josep Maria Martí Bonet, que és professor d'Història i també és delegat de Patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona i canonge de la Catedral. Doctor Martí Bonet, bon dia, un dimarts més.
Bon dia a tots plegats.
Bé, doncs comencem el repàs parlant dels cinc bisbes i d'alguns esdeveniments importants,
sí,
seguint l'ordre cronològic.
O sigui, de mitjans del segle XIX fins a final, doncs es produïren a Barcelona, a l'Església de Barcelona, uns fets molt importants, com és la desamortització, després també el mil·lenari de Montserrat, l'any 80, 1880, després un tema molt important, que és l'integrisme, i també la qüestió obrera, que realment estava molt candent, igualment com també l'anticlericalisme, que comença a existir en el segle XIX, i també s'ha de parlar de Balmes i de Claret, l'influència que tenen sobre el bisbat, igual com també el catecisme, la publicació de molts catecismes d'aquesta època, i per últim el Vaticà I. Com veieu, hi ha molts temes, i començaríem, podríem dir, per fer unes petites esbós de la biografia d'aquests cinc bisbes: Costa Borràs, Palau Térmens, Montserrat Navarro, Lluc Garriga i Urquinaona Bidot. Concretament, Costa i Borràs és un personatge molt interessant. era de Tortosa, va ser estudiar al seminari de Tortosa, va ser bisbe de Lleida en el 47, 1847, i no volgué anar a Cuba perquè va ser anomenat arcabisbe de Santiago de Cuba, perquè considerava que la seva feina era fer-la aquí, a Catalunya, concretament. Però ell proposà per bisbe de Cuba, arcabisbe de Cuba, de Santiago, ni més ni menys que el seu gran amic Antoni Maria Claret, Sant Antoni Maria Claret. I així doncs, tenim a Sant Antoni Maria Claret, que a més de confessor de la reina Isabel, doncs era a la vegada també doncs, arcabisbe de Santiago de Cuba. I va anar-hi molt sovint, i va predicar, i va fer moltes missions, i va fer coses molt interessants Sant Antoni Maria Claret. El nostre Costa i Borràs excel·leix especialment pel seu catecisme, que fonamentalment és en català, perquè volia doncs, imposar, inclús des de Roma, que el catecisme sigués en castellà, malgrat tot, Costa i Borràs, i és impressionant doncs, el desig que vulgui que els seus catecismes siguin en català. Apoyar també un gran personatge d'aquesta època, el beat Francesc Palau. Francesc Palau era un home que sabia predicar molt bé i es reunia a l'església més gran de Barcelona, concretament Sant Agustí, i allà feia unes grans predicacions i de tal manera que hi assistien especialment molts obrers. I allà doncs, es va inclinar a favor de fer la vaga en el 1854, i això li va ser un gran problema per ell. El beat Francesc Palau el van empresonar, però el bisbe Costa i Borràs el va apoyar constantment. Després, Costa i Borràs va ser traslladat a Tarragona i al final, el 1864, morí. Un altre personatge molt important és Palau i Térmens. És de Valls. Era un gran periodista. És molt curiós aquest personatge, Palau Térmens, és un gran personatge doncs, periodista que és molt estudiat per un company nostre, que és en Casimir Martí i Martí, diem igual, sí. Doncs no, jo no sóc Casimir, sóc Josep Maria,
sí.
Però aquest té uns estudis molt interessants sobre aquest personatge, Palau i Térmens. Uh-huh. Va fundar, ni més ni menys, que una revista que marcà l'itinerari, podríem dir, de la religiositat de casa nostra, que es deia la Revista Catòlica, com podria ser avui, doncs, no sé, Catalunya Cristiana.
Catalunya Cristiana, per exemple, sí, sí.
Aquesta publicació de molts, molts números doncs, va ser patrocinada fonamentalment per Palau Térmens. Participar també en la llibreria religiosa. Això, la llibreria religiosa és una cosa molt important perquè juntament amb Sant Antoni i Maria Claret van fundar com una espècie de publicacions, però penseu que les publicacions eren milions de fulletons, eh? O sigui que s'hi va penetrar profundíssimament en tot el que sigui referència en la, doncs, de la divulgació o la publicitat de tants temes, començant, per suposat, el catecisme, però després temes molt curiosos de pietat, temes d'espiritualitat, la famosa llibreria religiosa que compta doncs, amb milions de fulletons que es feien doncs, la biblioteca després valmaciana i gràcies precisament a Sant Antoni Maria Claret i al bisbe aquest, Palau Térmens.
Sí. Seguim amb Pantaleó Montserrat, un altre dels bisbes. En aquest cas ja ens endinsem...
Sí, aquest té un nom molt curiós, eh? Pantaleó Montserrat. Era un personatge també molt estimat perquè especialment en la pesta del 65, del 1865, doncs va fer d'infermer per tot Barcelona. I una cosa molt interessant, perquè inclús tenia problemes de contagi de la pesta i es va manifestar com un gran personatge benefactor, realment. I també és molt important Pantaleó Montserrat perquè marca moltes teories del Concili Vaticà I. Va anar, com a bisbe, al Concili Vaticà I, i ell va ser el que va determinar moltes coses, doncs, la línia que va seguir el Concili Vaticà I. És un home internacionalment conegut, Pantaleó Montserrat, per aquestes pautes que es van doncs, iniciar en el Concili Vaticà II. Després, el seu successor era un carmelita, en Lluc Garriga.
Sí.
Aquest senyor és molt important també perquè va durar poc temps, del 74 al 78, uns 4 anys, com a bisbe de Barcelona. Ell va iniciar doncs, el trasllat del seminari. El seminari estava en la Rambla de Barcelona i va ser traslladat al carrer Diputació, l'actual. I ell va ser el causant d'aquest canvi. Va voler que el seminari estigués apartat, podríem dir, dels carrers de Barcelona. En aquella època, al carrer Diputació, doncs, hi havia cols i era una cosa molt, molt rural. Doncs, sí, sí, a fora, pràcticament, de Barcelona, en el que serà després l'Eixample, doncs, va dedicar doncs, el seminari, a més amb unes muralles, perquè els seminaristes no li fugissin. Una cosa molt curiosa. El Lluc Garriga, famós. I, per últim, doncs, hauríem d'explicar llargament el famós Urquinaona Bidot.
Va ser bisbe de Barcelona entre el 1878 i el 1883.
Sí, va ser bisbe. Aquest senyor venia de bisbe, havia sigut abans bisbe de Canàries. Uh-huh. I era un home que coneixia molt Sant Antoni Maria Claret, perquè juntament amb ell havien fet les famoses missions populars. Sant Antoni Maria Claret, explicarem pròximament, doncs que Sant Antoni Maria Claret es dedicava precisament a anar als pobles, fer-los resar i a la vegada predicar-los, eren el que en deien les missions populars. I això no solament ho va fer-ho aquí a Catalunya, especialment aquí a Catalunya, sinó que ho va fer-ho també a Canàries i concretament doncs, també a Cuba. O sigui, Sant Antoni Maria Claret era un gran pastor. I Urquinaona sempre estava, podríem dir, al seu costat, al costat de Sant Antoni Maria Claret. Ell, Urquinaona, era un home molt sensible en la qüestió obrera. Va crear un patronat de l'obrer, que era on acollia els obrers, inclús que estaven en atur, que no podien treballar, estaven doncs, protegits per ell, de tal manera que molt caritativament doncs, anava motivant que la gent doncs, anés trobant treball. I, o sigui, és un home, jo diria, per desgràcia, perdó, doncs, molt actual també en l'atur que existeix avui dia. O sigui, que era una apostava a favor dels obrers i estava al seu costat, de tal manera que, per exemple, hi va haver-hi diversos obrers que amb una vaga els van posar a la presó. I ell va anar a Madrid i es va agenollar davant de les Corts demanant que traguessin aquells obrers de les presons. I així ens ho va lograr. Aquí a Barcelona tenia, podríem dir, un èxit extraordinari la seva persona, Urquinaona. I doncs queda en la història, perquè gràcies a ell hi va haver-hi la permuta, que en diem, de la plaça d'Urquinaona actual, que era de l'Església, per les muntanyes de Montserrat, que era de l'Estat. I va haver-hi aquesta permuta. O sigui, el bisbat va donar la plaça d'Urquinaona i l'Estat va donar doncs, les muntanyes de Montserrat. Tant és així que tan contents estaven la gent de Barcelona que van voler que es fes doncs, una plaça en aquest mateix lloc que ell havia donat abans podríem dir, per la població o bé per la ciutat. I per això nosaltres gaudim d'aquesta plaça que en diem Urquinaona. Cada vegada que passo jo sempre al metro, cada dia passo dues o tres vegades,
sí, sí.
Doncs sempre me'n recordo del Urquinaona, que era bisbe de Càdiz i va ser bisbe de Canàries i va crear doncs, aquest patronat dels obrers i era un home molt caritatiu i també és famosíssim pel mil·lenari de Montserrat. El 1880 va marcar en la nostra església el famós mil·lenari de Montserrat. Mil·lenari per què? Perquè, segons la tradició, es va trobar la Mare de Déu de Montserrat a la cova feia 1.000 anys. O sigui, en el 1800 van celebrar el mil·lenari de Montserrat. I això va motivar realment moltes peregrinacions i una gran importància que encara dura, i que duri molt temps, la importància de Montserrat. També és important perquè es va enfrontar contra l'integrisme. L'integrisme era portat per un sacerdot de Sabadell que es deia Cerdà i Salvany, que era integrista, totalment, o sigui, retrògrada, podríem dir.
Això vist als ulls del segle XIX.
Sí, sí, clar, però molt, de tal manera que deia que ser liberal era un pecat. I va fer una publicació famosíssima, El liberalisme és pecat. I el va traduir en 7 llengues, perquè tothom se n'enterés.
A més, el debat sobre el liberalisme en el segle XIX era molt fort a Espanya.
Exacte,
hi havia un debat molt...
Els liberals i els podríem dir... I els carlins. Els carlins, eh? Sí. Per tant,
els tradicionalistes, per entendre'ns, sí.
I entremig, tant Urquinona com després també Torres i Bages i tota aquesta gent, comencen, enceten un tema que està entremig, que és el catalanisme, podríem dir. O sigui, estimar doncs Catalunya, no es parla de la independència, això, evidentment. Sí, es parla en part de...
La recuperació de les institucions.
De la federació, no? Podríem dir, de nacions, podríem dir, d'aquí a Espanya. Això sí que se'n parla. Uh-huh. Però tot i això és aquesta tercera via que està al mig entre els integrals, els integristes, podríem dir, i per un altre cantó, els carlins. O sigui, hi havia aquesta possibilitat d'entendre's a través de l'estimació de la nostra terra i a través de el que va representar la Renaixença, que ja ho explicarem el pròxim dia. Aquests són els 5 bisbes famosos, doncs, del segle XIX.
La segona meitat del segle XIX.
Segona meitat del segle XIX, que val la pena d'estudiar-los. Jo proposo que en reunions o ben trobades posteriors anem parlant, desgranant doncs, els diversos temes, la desamortització, el mil·lenari de Montserrat, l'integrisme, la qüestió obrera, el tema de
perquè,
l'anticlericalisme,
no?
També el tema del catecisme, Claret i Balmes, i també el Vaticà I. I em sembla que són temes molt importants que configuren la nostra Església. O sigui, l'Església de Barcelona ve configurada per el que succeïa en el segle XIX. I, per tant, aquests bisbes i la clerecia i el poble fidel s'ha d'estudiar per entendre el que passa en el segle XX. Igual com també al segle XXI som hereus del que ha passat en el segle XX.
Doncs, efectivament, recordem la desamortització de Mendizábal de l'any 1835... tota la importància de Montserrat, la proclamació de la Mare de Déu com a patrona, el debat sobre l'integrisme, el liberalisme, la qüestió dels obrers, molt important aquí, doncs, la figura d'algun bisbe de Barcelona que va fer molt per això, el catecisme en català, Claret i Balmes, recordem que Urquinaona, el bisbe Urquinaona va conèixer molt Sant Antoni Maria Claret, i la celebració del Concili Vaticà I. Ja que aquest any hem celebrat, ja per acabar, mossèn Martí Bonet, el cinquantenari del Vaticà II, sí. Potser tenim una mica oblidat aquell Vaticà I que ja va ser molt reformador en molts aspectes.
Sí, no, realment va ser un gran concili. El que passa és que es va interrompre perquè es va declarar la guerra, indiscutiblement la guerra, i això va motivar de que s'acabés pràcticament la guerra de la unificació italiana, en el 72, 1872, i es va acabar. De tal manera que el Concili Vaticà II es deia si seria continuació, o sigui, que no seria Vaticà II, sinó Vaticà I, segona secció. I van concretar de que seria realment un nou concili, Vaticà II. Vaticà I va remarcar moltíssim la importància doncs, del papat, la infal·libilitat del papa, i tantes i tants temes que són de gran importància, el que no va estar encertat, indiscutiblement, en considerar doncs, que l'estat Vaticà tenia de ser, podríem dir, més independent en el sentit de que havia de prescindir, podríem dir, de totes les formes, tal com dèiem Balmes, de totes les formes polítiques. I, per tant, es veu clarament el nostre itinerari, podríem dir, de la diòcesi de Barcelona, aquest dubtar, a veure si per un cantó, per exemple, s'ha de fer un partit doncs, que tingui confessionalitat catòlica o no. I aquesta era la gran discussió. I el Vaticà primer remarcava especialment la importància dels estats pontificis. en contra precisament de Garibaldi i tota aquesta, aquella gent que estaven, tenia ganes de la unificació italiana i posar a Roma com a capital de tot Itàlia. I al final ho van lograr-ho. Però el papa mateix els va comunicar, va ser una cosa tremenda. I sort que dic que el Vaticà es va acabar en un moment determinat, perquè estaven a punt, doncs ja, hi havia vots inclús a favor de que, declarar que Roma sigués la capital dels estats pontificis, era de dret diví. O sigui, gràcies a Déu, que podríem dir es va acabar, perquè això hauria sigut tremendo. I dic, vaja, segur que no has vist donat. Alguns anaven per aquí, especialment. Hi havia un personatge molt curiós, que és el bisbe d'Urgell, Caixal, l'anterior Cassanyes. El bisbe Caixal era molt carlí, de tal manera que el van expulsar pràcticament doncs d'Espanya. Sort que era també príncep d'Andorra, va quedar-se allà a Andorra, però al final el van expulsar inclús d'Andorra i van elegir, va ser elegit el nostre cardenal Cassanyes.
Doncs molt bé, queden repassats aquests esdeveniments importants i les biografies dels bisbes de Barcelona de la segona meitat del segle XIX. Recordem que el Concili Vaticà I va definir doncs, aquesta infal·libilitat del papa, però després doncs, el magisteri posterior ha matisat també allò que de vegades en l'ecumenisme es considerava un pas enrere. No,
no bueno, això és evident, a vegades s'interpreta malament la infal·libilitat en el sentit de que es pensa que tot el que diu i tot el que fa el papa és infal·lible, no? Vull dir, el papa solament és infal·lible quan parla ex càtedra. I això es dona en molt pocs casos en la història de l'Església. Ara, això sí, evidentment que s'ha de tenir molt present doncs, la doctrina del papa i tot el que vulgueu. Però, de fet, esclar, la infal·libilitat a vegades hi ha gent que interpreta, per exemple, que les encícliques, no? Encícliques no són infal·libles. Les encícliques
no
són... I
el papa com a persona tampoc. Això també.
Exacte, que evident, vaja, evident. Per exemple, l'anterior papa, doncs...
Benet
XVI, realment, a mi jo interpreto i no em poso fora de l'Església dient que es va equivocar, dient que en el pessebre no hi havia ni el bou ni la mula. No, home, és evident que si hi havia un pessebre en aquella època, doncs, home, mínimament hi havia, a més de gallines i coses d'aquestes, hi havia
algun animal.
El bou i una mula, això és evident.
A part de la tradició.
Però no sé què, vull dir, a vegades hi ha papes, vull dir, que diuen algunes coses, però ho diuen a nivell personal. No és infal·lible. Sí, per ser infal·lible, ho té de dir explícitament.
Ex càtedra.
Ex càtedra.
La definició d'alguns dogmes, com l'Assumpció...
Sí, que són 4 o 5.
Sí, sí.
L'Assumpció,
l'Immaculada,
sí. Etcètera.
Sí. Acabem recordant que estem en la setmana de Sant Pere i Sant Pau, festa important per l'Església, on tradicionalment el papa lliura el pali, no? Els arcabisbes,
pali,
el famós pali.
Sí.
Alguna vegada ho hem comentat.
Jo, aquesta precisament, vegada... el pali, la meva tesi doctoral fa quasi 50 anys que vaig fer la tesi sobre el pali. El pali és aquest escapulari que porten normalment alguns bisbes, molt importants arcabisbes, que representa un poder supraepiscopal. O sigui, presideixen altres bisbes, inclús. O sigui, són metropolitans, o sigui, són els caps de les províncies eclesiàstiques. Això és molt important perquè realment en aquest dia de Sant Pere el papa concedeix el pali a cada un dels arcabisbes que han sigut nomenat durant aquest any, aquest últim any. I per això doncs, jo quedo molt, molt gratificat, perquè el significat fonamental, el pali és com l'ovella sobre les espatlles del pastor. I, per tant, és un signe pastoral, o sigui, pastoreja no solament la seva església, sinó l'església de la província, de la metròpolis i de les sufragànies que hi ha al costat. Sí.
I al papa també se li lliura un pali el dia de l'inici del seu ministeri.
El pali és l'equivalent a pastoreig. Abans es donava molta importància, per exemple, a la tiara. I es donava molta importància en signes de poder. Actualment, gràcies a Déu, doncs l'Església va deixant aquests signes de tant poder que tenia abans temporal per dedicar-se precisament... Per això ens cau tan simpàtic aquest papa, que fa aquests signes, podrien dir, de no, jo sóc el bisbe de Roma. Jo he insistit mil vegades que sí, és el bisbe de Roma i que s'ha de portar com el bisbe de Roma. Per això a nosaltres ens cau molt bé, certament.
Gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet. Bona setmana, bona festa de Sant Pere i Sant Pau i fins dimarts vinent, si Déu vol.
A vosaltres.
Adéu-siau. Bon.
Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Søren Kierkegaard, un cristià per al segle XXI. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat, amb les direccions musicals de Pilar Riera del 29 de juliol al 3 d'agost, Eduard Vila del 5 al 10 d'agost i David Hernández del 19 al 24 d'agost. A més, la ponència Fides Exaudito, la fe cantada en la litúrgia, per Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic. Trobada general el 19 i 20 d'octubre al Santuari del Miracle. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria renovada del monestir. Inscripcions fins al 5 de juliol. Informa't al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Últim minut del programa per dir-vos que el guanyador del llibre que hem sortejat avui, el llibre Dios és música, és Josep Maria Trilles, de Sant Just d'Esvern. Moltes felicitats, Josep Maria Trilles, per aquest llibre que hem sortejat avui, Dios és música, de Pilar Márquez, amb il·lustracions d'Isabel Guerra. Gràcies, amics oients, un dia més per la vostra companyia. Avui volem donar la benvinguda a la Gemma Burgos i a la Laura Lázaro, que són estudiants i que estaran amb nosaltres uns dies fins al 19 de juliol. També us hem acompanyat des de les 8 el Toni Huguet, el Xavi Aguilar, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Campos, el Gerard Carrion, la Sara Cruz i jo mateix, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, adeu-siau.
Ràdio Estel.